Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think.
Molt bon dia, salutacions. Una jornada més i estem així a la 92.2 de la freqüència modulada, com sempre, per tal d'acompanyar-los fins les dues en moltes veus, molts protagonistes que ens faran companyia en aquesta estoneta que compartim amb vostès. Salutacions de Sheila Gil. Convidats en clau política, per exemple, ens visitaran des de Compromís a Torreblanca, dos dels regidors que tenen des d'aquesta formació a Torreblanca, per tal d'explicar quina és la situació que té a hores d'ara el municipi, en la qual integrants del Partit Popular sembla que estan més a prop de la decisió del Partit Socialista, una situació que sembla ja es veia vindre, però que ens contaran en més detall aquests dos regidors de Compromís Torreblanca. I també farà repàs de l'actualitat a Moncofa el regidor de Podem, Rafa Segarra. Doncs un repàs per tot allò que està passant o que no està passant i també altres assumptes d'interès. Amb ells estarem, però el programa l'arrenquem avui amb l'alcaldessa de Sant Mateu i també diputada autonòmica socialista, Anna Besalduc. Així que després d'una primera pausa serà ella la que obriga el nostre programa d'avui. També ahir vam escoltar el primer dels fragments de les visites que des d'aquesta casa s'està realitzant a alguns dels centres educatius que participen en una nova experiència radiofònica, aquest taller professional de ràdio. Ahir vam escoltar la professora i una alumna de Fundació Flors que participaran en aquesta iniciativa i avui serà el torn d'escoltar aquestes inquietuds, els interessos dels joves que participaran de Santa Maria. Així que també ho escoltarem avui. Com cada dues setmanes també ens acompanyarà policia local. En aquest cas, avui mateix ha fet balanç de l'any en mediació policial. Així que ens acompanyarà la inspectora responsable d'aquesta àrea, Rosana Gallardo, i també el comissari principal en cap de policia local, José Ramón Nieto. Doncs bé, amb ells estarem. Això, com sempre, alguna coseta més, però ara anem a mirar quina és la previsió meteorològica, perquè sembla que continuem en aquestes temperatures més típiques de la primavera, pot ser que de l'inici del mes de febrer. 12 de mínima, 22 de màxima, algun núvol alt, però no precipitacions. La situació per a demà, les mínimes no varien, si baixaran 5 graus les màximes, així que estarem entre els 12 i els 17, això serà demà dimecres. Pot haver una probabilitat de pluja o hi ha una probabilitat de pluja baixeta del 20%. Veurem si es produeix, no?, aquesta precipitació, aquesta pluja o no. I la resta de setmana, doncs, temperatures prou suaus, elevades i sense pluges a l'horitzó. I a hores d'ara anem a mirar, després de repassar el contingut del programa, fet també l'apunt meteorològic, de què s'està parlant a les xarxes socials.
És tendència a Twitter.
I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah.
Doncs comencem el repàs per les temàtiques més comentades d'hores d'ara a les xarxes socials, a Twitter, i es parla de ciència en diferents etiquetes. Ciència és una d'aquestes i també Women in Science. El motiu, doncs, avui és el dia de la dona i la xiqueta en la ciència i amb aquest motiu El País, per exemple, en l'apartat de matèria, publicava Home amb bata i moño alborotat, el referent científic que cal canviar. Un total de 1.700 activitats cerquen trencar els estereotips amb motiu d'aquest Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència. Així que també avui és moment de reivindicar aquests noms en femení que existissin i que han deixat la seva empremta en el món de la ciència i en l'esdevenir de la humanitat. Doncs aquesta és una de les jornades, però també es parla d'Operació Triunfo. Els seguidors continuen fent d'aquesta una de les temàtiques més comentades a hores d'ara, però en tenim altres assumptes també en aquesta jornada. A part de reivindicar el paper de la dona en la ciència, també avui el dia de Lourdes, jornada mundial de les persones que estan malaltes, diferents els esdeveniments que s'organitzen arreu del món i també així a la localitat per commemorar aquesta cita. I continua parlant-se del Mobile World Congress. Intel ha anunciat que tampoc estarà present en aquest esdeveniment tecnològic a causa del coronavirus. Continuen produint-se així aquestes baixes importants de grans companyies que, per por, no?, al que puga esdevenir, al que puga passar, prefereixen no estar. I també en aquest cas es parla de més assumptes de l'Audiència Nacional. Per què? Perquè sembla que avala que les empreses facin fitxar als treballadors quan realitzen pauses per a fumar, prendre cafè o desdejunar. Així que també aquesta és una de les notícies relacionades avui amb l'Audiència Nacional. Es parla també d'Andorra. En aquest cas, Paula Agón, ¿no?, per exemple, diu: pues claro, ¿qué es lo que toca? No me estoy quejando, me podría haber ido ya a Andorra, que es lo que tengo cerquita de casa. Doncs bé, sembla que Paula Agón és tendència per això, ¿no?, perquè ha dit que se'n vol anar a Andorra i pues, la gent que l'està enviant cap allà. Així que aquesta és altra de les tendències. I també avui es parla de Nelson Mandela. És tendència perquè avui es complissin 30 anys del seu alliberament. Per exemple, Pablo Iglesias, el vicepresident espanyol, diu que va aconseguir convertir-se en president i liderar una transformació democràtica i que va ser un exemple per al món. Així que també Pedro Sánchez, el president, té paraules de record per a la seva figura. I també es parla de la llei de la eutanàsia, que torna per tercera vegada en 20 mesos al Congrés. La Càmera debat avui la regulació del dret a morir. Doncs bé, també aquesta és una de les temàtiques d'avui. I altra de les jornades que es commemoren aquesta jornada és el Dia d'Internet Segura. Així que també es recomanen algunes pautes, especialment per als adolescents, i que no siguin assetjats mitjançant les noves tecnologies. És, per exemple, un dels missatges que llança UNICEF. Doncs bé, amb aquestes temàtiques a Twitter ens quedem. Fem una xicoteta pausa, de seguida amb més assumptes a la 92.2. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever try? Ooh, yeah, yes, I don't care. As long as you just hold me near, you can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. Tu San Valentín de ensueño en Restaurante Ermita Santa Quiteria. Menú adulto con 4 entrantes, plato principal a elegir, postre y bebida por 35 euros. Una velada amenizada con disco móvil. Y si quieres compartir tu amor con tus hijos, menú infantil por 20 euros. El 15 de febrero celebra San Valentín en Restaurante Ermita Santa Quiteria. Reserva ya en el 964-53-50-70.
Llega la gama Eco de Hyundai Kona. Disfruta de lo último en conducción híbrida y eléctrica de Hyundai y llévatela desde 293 euros al mes con Hyundai Personal. El renting a particulares con todo incluido. Descubre ya la nueva gama Eco de Hyundai Kona. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón y Villarreal.
En Odontología Sé Tu Vivanta quieren que empieces el año con tu mejor sonrisa. Ven hasta el 29 de febrero y aprovéchate de una revisión completa, limpieza bucodental y blanqueamiento dental gratis. Sí, sí, gratis. Sonríe con Sé Tu Vivanta. Teléfono 964 50 67 45, Avenida Pío XII 30 de Villarreal.
Que farta estic de dormir mal, me fa un mal l'esquena que no descanse bé per les nits.
Per què vols? A Tot Descans tenen els matalàs als millors preus. Deixa't excuses i vés a Tot Descans. A l'Avinguda França 6 de Villarreal, junt d'estació. You wanna take me home.
10 días duran muy poco, pero suficiente como para comprarte un Kia a un precio inigualable. Vuelven los 10 días Kia del 6 al 17 de febrero, con ofertas irrepetibles en toda la gama Kia, híbridos incluidos.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Ahora en Pepephone puedes acumular los gigas que no gastes en un mes para gastarlos el siguiente. Por eso yo he acumulado todo el aire necesario para contarte este anuncio sin volver a coger aire. Ahora con Pepephone, 25 gigas acumulables, fibra 200 megas y llamadas ilimitadas por 48,90 euros al mes. Sin permanencia y con principios incluidos. Pepephone. Ay.
Tu móvil, tú eliges, distribuidor autorizado de Pepephone en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal. Segunda rebajas en Canem. Prendas de las colecciones mujer y hombre al 2x1. La misma calidad y servicio de siempre, pero ahora a precios imbatibles. Ven ya y descubre también las tendencias que trae esta primavera 2020. Canem, la moda que estás buscando en Villarreal y Nules o en www.canem.es.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal. Punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
Nos gusta implicarnos y darlo todo por y para nuestro alumnado. Abogamos por el trato directo y personalizado, porque tú eres Estuditecles. No lo dudes y visítanos en nuestras instalaciones de la calle Molino de Villarreal, donde te informaremos de nuestro amplio catálogo de cursos.
Continuem, 12 i 15 minuts del migdia. I, bueno, vaig a presentar la següent convidada, Anna Besalduc. Bon dia.
Bon dia.
Diputada autonòmica del Partit Socialista i alcaldessa de Sant Mateu.
Exactament.
Quasi na. I, a més, vostè és portaveu d'Educació del grup parlamentari socialista.
Efectivament.
És dir, que se troba en una legislatura en el que ha entrat un partit en aquest moment a... dins de bueno, un grup parlamentari més, com és Vox, que li fan o li apunten coses que vostès creien que no arribarien a sentir, no?
Sí, la veritat és que és curiós, no?, perquè és un grup parlamentari que quan planteja coses d'educació no és mai per millorar l'educació i... jo diria que, fins al moment, les propostes que porta en educació són de problemes que no existeixen, problemes que la societat no ha manifestat que existeixen i que, per tant, se tinga que actuar. Jo crec que detrás d'aquestes iniciatives, pues, lo que hi ha és una voluntat de desprestigiar l'educació pública, ja que, pues, entre altres coses, consideren que la inversió que tenim en la Comunitat Valenciana en educació és un mal gasto i que hauríem de reduir esta inversió, no?, que fem en educació.
I de què parlen del mal gasto? És dir, el mal gasto on ells troben que hi ha mal gasto?
Bueno, ells obertament diuen que la inversió per alumne que tenim, que supera els 6.000 euros anuals, pues que això és... un gasto que tindrien que reduir a menys de la meitat perquè és innecessari. I, evidentment, és necessari si volem tindre una educació pública de qualitat i que doni als xiquets i xiquetes o als joves igualtat d'oportunitats, no? Uh-huh. I, bueno, pues... ells segueixen aquesta línia i, per tant, són capaços d'inventar problemes, com dia, que no existeixen en tal de desprestigiar a l'escola, des de el professorat als equips directius dels col·les, inclús a la inspecció, són capaços de desacreditar, no?, esta tasca que fan els docents i tot el cos de gent que treballa en l'educació, i per a confrontar, no? Al final les seues iniciatives sempre són per a confrontar, no? Ells parlen molt de los buenos y los malos, y bueno, pues yo creo que es un debate que en política tampoc tindria que
existir. Sí, perquè vostès en el govern del Botànic han decidit que, o han vist, o han arribat a valorar que cada xiquet, cada xiqueta, per a tindre una bona educació ens costa 6.000 euros a l'any.
No, la inversió que té la Conselleria d'Educació és més de 6.000 euros a l'any per alumne, i que no és suficient. De fet, cada any el pressupost de la Generalitat en Educació creix, no? En el pressupost 2020 continua creixent esta conselleria un 2% i pico, perquè encara no estem en la inversió que creem que seria l'adequada, no? Però evidentment, si en una classe baixem les ràtios i hi ha menys alumnes, lo qual suposa contratar més professors, no? Perquè hi hauran més aules, evidentment la educació en menys xiquets a una aula serà de molta més qualitat i molt més individualitzar, que és millor que n'hi haguen 20 que n'hi haguen 35, no? L'atenció és molt diferent. I, bueno, pues això és el que considera en algun grup que és un mal gasto.
Però en este moment que s'han aplegat això 6.000, estem parlant de que aquests xiquets tenen aquestes xiquetes tenen les mateixes garanties, els pares que tenen 6.000 euros per emplear-los a l'any en els alumnes, que els que no tenen els 6.000 euros, és a dir. Ells estan donant garantia de que aquests xiquets estiguen atesos i que aquest valor siga per igual.
Estem invertint per a que la educació pública, a la que pot accedir tot el món en les mateixes oportunitats, siga absolutament d'una qualitat, com sempre fiquem d'exemple, no? A Finlàndia, no?
Sí.
Pues, per arribar a que siga des de lo públic que se garantisse la igualtat d'oportunitats a tota la gent, independentment de quin siga la seva renta.
I hi ha adoctrinament en les aules?
Jo crec que adoctrinament... hi ha una frase de Miquel Soler, que és el secretari autonòmic, que jo la crec acerta, perquè en l'única classe que hi ha adoctrinament i és legal és en la classe de religió, no? No s'adoctrine en els col·les, no s'adoctrine en els instituts. De fet, estos dies sentim a la presidenta de la Comunitat de Madrid negant l'adoctrinament en les aules de Madrid. Evidentment, els professors i les professores no adoctrinen, simplement eduquen a la gent, als xiquets i a les xiquetes, per a que pensen lliurement i que decidisquen per ells mateix quina serà la seva ideologia, o que... en el respecte, a més, a la diversitat. És que això no és adoctrinament, és que no s'adoctrina. Si tenim un cos de professors i professores que estan fent una tasca brutal en les nostres escoles. Vull dir, però detrás de tot això, i me'n torno al principi, està la voluntat de desprestigiar l'escola pública.
I els llibres de text?
És que no hi ha adoctrinament en els llibres de text. És que els llibres de text... per cert, que la supervisió dels llibres de text se va llevar de la llei, la supervisió per part de les autoritats, i això està en mans en este moment dels propis editors, no?, dels llibres, i va ser el Partit Popular el que en la seva llei d'educació va llevar de que seria l'administració la que revisara estos continguts. És que no hi ha adoctrinament. Conten la història com ha sigut, des dels punts de vista que se poden contar, i bueno, pues és un problema més que volen crear, que volen dir que existís, però evidentment no mai ha eixit des de la comunitat educativa, i la comunitat educativa parlo de professors, inspectors, pares, mares, en cap moment
ha sorgit este problema. És que no existeix el problema. Volen crear-lo a partir de repetir-lo mil i una vega. Però jo crec que la Constitució espanyola pues, recull la llibertat de càtedra i la llibertat d'ensenyament, i qui realment sap com se tenen que ensenyar els continguts són els mestres, i que ahí, pues bueno, i el, igual que els continguts curriculars, vull dir, pues els pares i les mares no decideixen si un xiquet estudia o no matemàtiques o si estudia o no història, no? I els continguts, això està absolutament garantit en, per la Constitució, en els nostres professors, en el nostre cos d'inspectors, i el que no podem fer és parlar pues, d'aquests problemes que no existeixen, perquè a mi també m'agradaria que se plantegés en les Corts, pues, per exemple, com augmentem el bo infantil per a per universalitzar aquesta escolarització de 0 a 3, però és que no ens porten aquestes propostes a les Corts, o no ens porten propostes per augmentar les beques, no? O les beques de menjador, o les beques de transport, o com millorar les infraestructures. No tenim propostes d'aquest tipus, no? Tenim propostes absolutament ideològiques i sectàries que en cap moment van a millorar la situació dels xiquets i les xiquetes en les nostres escoles, en els nostres instituts i en les nostres universitats.
I el PIN parental?
Bueno, és que faltaria més que els continguts curriculars, no? Els decidiríem els pares i les mares i qualsevol persona. És que en este tema...
En este tema n'hi ha gent que aguantes d'una manera i gent que aguantes d'una altra, perquè n'hi ha pares que quan se'ls ha plantejat han dit, bueno... Nosaltres volem saber què és el que s'ensenya als nostres fills. I n'hi ha persones que diuen no, és que nosaltres sabem perfectament el que se'ls està ensenyant als nostres fills i ens fan partícips.
Clar, els col·les aproven tots els anys una PGA, que és on s'estableix quines activitats obligatòries, perquè estan dins del currículum i dins de l'horari lectiu, farà el seu col·le durant l'any. En este Consell Escolar...
S'aprova en el Consell Escolar antes de començar el curs.
Exacte.
I este Consell Escolar està representat per...
Al Consell Escolar estan els pares i les mares, una part de l'AMPA, estan els professors, inclús està, hi ha personal del col·le que no és professor, la resta de personal que no és docent, i hi ha un representant de l'Ajuntament. I allí s'exposa la PGA, tota la planificació d'aixes activitats complementàries, però que se fan en l'horari lectiu. No estem parlant d'extraescolars, que cada un trie, sinó de com donar els continguts curriculars. I, evidentment, els pares i les mares estan absolutament informats. Però és que, a més, jo crec que el grup parlamentari... El partit que presenta esta proposta, que ho ha reconegut públicament, perquè estos dies, pues, com està el tema de moda, ells reconeixen que no hi ha cap denúncia per un
tema. I entonces per què ho plantegen?
Pues perquè és una forma més de desprestigiar l'educació pública i de confrontació a la societat de buenos i malos. I bueno, pues jo crec que li fan un flaco favor a la política, perquè en política estem per a solventar els problemes i no per a crear problemes. Evidentment, els mestres, a l'hora de planificar aquestes activitats, són perfectament capaços de decidir què és el que pot ajudar els xiquets, pues, a respectar la diversitat, no? O tenim que conscienciar també als xiquets i a les xiquetes des del col·le en tots els temes importants com la violència de gènere, no? Que, a més, aquesta gent també nega. Entonces, realment, detrás d'aquesta proposta està la negació de problemes que sí que existeixen i que, a més, la societat insisteix sempre que per a erradicar la violència de gènere tenim que començar per l'educació, no? I per tant és el que volen excloure, no? De l'educació, perquè ells diu que no existeix la violència de gènere, ells li diuen...
El grup Vox no...
D'una altra forma, no, ells li diuen violència intrafamiliar.
I altra cosa que també ens preocupava o que es traslladaven era que els llibres de text ja no ensenyen la història. O sigui, que hi ha hagut una transformació de lo que era de com s'ensenyava la història, que ara la història ja no s'ensenya de la forma que, bueno, que s'ensenyava pues, a lo millor als anys 70. És a dir, si una única cosa ha passat en un únic moment, per què ara ha canviat la forma d'explicar i s'ha fet?
No, no, és que això no ha canviat. Això és una altra cosa de les que s'inventen, no? Vull dir, a lo millor és que este grup parlamentari voldria que la història fora una altra, no? Però així, en Espanya, en l'any 36, va haver un alçament militar, no va haver una revolució, no? No, no, va haver un alçament militar contra un govern legítim que era el govern de la República. Entonces, a lo millor no voldrien contar la història d'esta forma, però és el que va passar. I va haver una guerra civil que se va acabar en el 39 i després 40 anys de dictadura, on les llibertats estaven mermades. Però és que esta forma d'explicar la història és la història real, és que no la podem canviar, és la que tenim. I esta forma d'explicar-la és exactament la mateixa que quan jo anava a l'EGB i ja t'he dit que d'això fa més de 30 anys, no? Uh-huh. O sigui que no ha canviat absolutament res els professors i les professores que tenim i el cos d'inspectors estan sempre velant perquè les coses en les aules s'ensenyen conforme se tenen que ensenyar. I sobretot, inclús explicar les coses des de diferents punts de vista i des de diferents perspectives per a que siguin els propis alumnes els que aprenguen per si mateix, no? Uh-huh. O se posicionen davant de determinats fets històrics. Però és que no ha canviat res, és que segueix tot igual, seguim tenint els mateixos professors que fa 15 anys, seguim tenint el mateix cos d'inspectors que fa 6 anys antes de que el Botànic arribés a la Generalitat. L'únic que ha canviat, evidentment, són els governants. I entonces, com ha canviat els governants, pues volen inventar-se totes aquestes històries per a no dormir, que com a vegades els dic, això pues, només existeix en les seues trasnotxades pues, ensoñacions. No?
Li comente un fet que ha eixit bueno, farà res, farà un parell d'hores. El conseller Marsa denuncia davant de la policia amenaces anònimes tras acusar a Vox de trencar Espanya. És a dir, vostè estava quan ell va fer aquest discurs, pues, ha rebut amenaces i ell ho vincula al fet de fer el discurs que va fer dient-li a Vox que era romper Espanya.
Bueno, els responsables polítics, els que tenim altaveus tots els dies i, uh-huh. i la gent escolta, tenim que tindrem molt de compte, no? en les coses que diem. I efectivament el discurs, com te dia, hi ha discursos que són pues entre los buenos i malos, no? Uh-huh. Els que donen els carnets dels que són bons i dels que són ruïns. I bueno, pues a vegades hi ha gent que entre en este discurs de los buenos i malos i jo crec que els responsables polítics tindríem que parar més compte de lo que diem, no? I de no alentar d'una forma asocial, per no dir d'una altra forma, no? Sí. A la gent del carrer. Jo estic d'acord amb el conseller Marsà, hem entrat en uns discursos en les institucions molt radicalitzats i crec que això no és bo per a la societat.
Què no és el que a vostè li passa en la seva alcaldia, que com ja des del 2011, imagines, se coneixerà cada pedreta del seu poble, no?
Sí.
I cada raconet de Sant Mateu. Jo preguntava fa un rato, quants habitants té Sant Mateu?
Sant Mateu té uns 2.000 habitants. Uh-huh. No arribem exactament a 2.000, però estem fluctuant entre 1970, 1990, 2.000, per ahí.
I quan passem a una població tan menuda, a on li tocaran, inclús a la porta, per preguntar-li o per demanar-li coses, no, senyora alcaldessa? Uh-huh. I mos trobem que va posar dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics en la plaça La Pietat.
Sí.
Bueno.
Bueno, jo crec que és una aposta de futur, no? Perquè hem d'apostar per les energies llimpies, i en aquest moment pues, vam estar fent un estudi i vam veure que des de Castelló fins a Tarragona hi havia molts pocs punts de recàrrega, i si volem que... si volem lluitar contra el canvi climàtic i volem fer coses des de les institucions, pues lo que tenim que fer és incentivar, no? Incentivar, pues canviar els cotxes de gasolina a l'elèctric, i per tant teníem que apostar per lo que podem fer, no, des d'un poble de 2.000 habitants, que és ficar dos punts de recàrrega de cotxes elèctrics. I bueno, pues és un dels punts que tenim. Tenim molts de projectes interessants en
Sant
Mateu.
Sí, el cas és que, imagines, això és una publicitat per a la població bàrbara, perquè imagines, anem, pugem per amunt, on podrem recarregar-lo? A Sant Mateu. Ja és un punt de referència. Després també han renovat les instal·lacions del comedor, del despatx de l'escola infantil...
Sí. Mm? Bueno, tenim, la veritat és que tenim projectes molt xulos en Sant Mateu. En aquest moment tenim en projecte l'escola nova, que va a través del programa Edificant de la Generalitat, el centre educatiu va nou. Tenim una inversió de 4.700.000 euros.
Els mateixos terrenys prop d'allí?
Els mateixos terrenys on està ara. I la veritat és que, bueno, serà una escola del segle XXI, una escola en gimnàs, en aules polivalents, en un menjador nou, en una cuina nova, en aules noves. La veritat és que estem molt, molt il·lusionats. Hombre. En aquest moment tenim en supervisió el projecte d'execució ja. Això vol dir que abans de l'estiu volem tindre'l ja licitat i adjudicat. I després una altra de les inversions que tenim previstes també que comencen enguany, que és una inversió que té que fer la Generalitat Valenciana, és la residència per a majors i centre de dia. És un projecte que tenim ahí des de fa 20 anys, que en cada campanya electoral se prometia per part de la Generalitat, però no arribava mai. En este moment el govern del Botànic, el govern de Ximo, el considera una prioritat. Estan a punt de firmar l'adjudicació de la redacció del projecte d'execució. Ja tenim el projecte bàsic, que és una inversió de 7.500.000 d'euros en 66 places de residència i 30 de centre de dia. I com te dia estan a punt de firmar ja l'adjudicació de la redacció del projecte d'execució, tenim el projecte bàsic fet, l'ha fet el govern del Botànic en la legislatura anterior, en la primera legislatura de Ximo al capdavant de la Generalitat, i bueno, pues esperant que mos presenten ja este projecte, que tindrà 3 mesos de redacció i automàticament després aniran a licitació ja les obres. Esperem que esta licitació de les obres comence almenys antes d'acabar l'any, i durant els propers anys de la legislatura pues fer realitat este projecte, que és un projecte que no és per a Sant Mateu sol, que és un projecte per a tota la comarca, una residència pública que feia 20 anys o 25 que no se construïen residències per a gent major públiques, i que és una aposta també del govern del Botànic, i que sense dubte va ser també una lluita, no?, contra el despoblament que mantenim en els municipis de l'interior. Jo crec que és una aposta molt decidida, perquè en la zona on està ubicat Sant Mateu les infraestructures de comunicacions estan molt bé, estem molt ben comunicats, i per tant la solució al despoblament de les nostres zones no va tan lligar al transport, perquè sí tenim aquesta part molt coberta i pensem que té que anar en el sentit dels serveis. No?
Mire, vostè parlava del govern del Botànic, però també he vist la bona predisposició que té en el president de la Diputació en quant a brindar Sant Mateu per a que d'alguna manera se faci càrrec de, bueno, econòmicament estem parlant, d'infraestructures per a que no hi hagi despoblament.
evidentment l'ajuda de la Diputació és absolutament necessària i a més existeix en el president de la Diputació i en tot l'equip aquesta voluntat, no? De recolzar d'una forma tremenda els municipis i sobretot els municipis de l'interior i que s'ofereixen el despoblament d'una forma pues, moltes vegades sagnant. És una de les lluites, per això la Generalitat, a través de la Direcció General de l'Agenda Avant, que és l'Agenda Antidespoblament, i la Diputació estan en contacte absolutament continu per a ficar en marxa mesures que ajuden a aquests pobles, sobretot en, ja no només en infraestructures, sinó també en serveis, per a que la gent pugui tindre en els seus pobles tots els serveis necessaris. A vegades, agafar un cotxe i fer 30 minuts sí. per anar a treballar és fàcil si tu en els teus pobles tens els serveis bàsics coberts. Jo crec que esta és una de les grans apostes. No? Teníem una... la legislatura anterior, els pobles ja vam tindre una aliança molt significativa en la Generalitat Valenciana, en molts de camps, no? En el Fondo de Cooperació Municipal, que ja d'una, no? des de l'any 99 que se venia prometent i que no se ficava mai, inclús després se va ficar dins de l'Estatut d'Autonomia, però mai se va dotar de contingut econòmic. La legislatura anterior ja se va fer, per tant, ahir ja vam aquesta aliança de la Generalitat en els pobles, també en el tema de la millora de les infraestructures educatives, no? Aquesta aliança de la Generalitat en els pobles per avançar en la renovació de totes aquestes infraestructures. A través d'Edificant aconseguirem en 4 anys fer tot el que la Generalitat a soles en el personal que té no podria fer en 40. No? Jo crec que val la pena aquesta aliança i en aquest moment aquesta nova Diputació ha entrat també en aquesta aliança, no? En fer les coses d'una forma conjunta i planificar. Hi ha coses que no podem fer els pobles a soles i si les fem en una coordinació entre les institucions supramunicipals com la Diputació i la Generalitat, pues jo crec que podem ajudar moltíssim a millorar la vida dels nostres veïns i veïnes, que al final és per lo que estem en política, no? Als nostres pobles, a la Diputació i a la Generalitat, per a millorar la vida de la gent. I bueno, jo crec que és superinteressant que este problema del despoblament estiga damunt de la taula. Ja, jo crec que va ser en la legislatura anterior ja el govern de la Generalitat, el president Puig ja va crear esta agenda abans, que és la per a parlar d'aquest problema. El va traslladar també al govern d'Espanya i en aquest moment tot el món, totes les institucions parlen del problema del despoblament.
Sí.
Quan fa 4 anys
sí.
Parlàvem d'aquest problema als pobles. No arribava a transcendir i a que els governs el plasmaren com a un objectiu per a
que deixi de ser erradicar, un problema.
Efectivament. No? Jo crec que en aquest moment ningú discuteix.
Estem en vies de solventar-lo.
Sí, no serà fàcil.
Però estem en la via.
No serà fàcil, però jo crec que estem en el camí. I mira, parlant d'educació, no? Jo recorde ara fa un parell d'anys que en un poble de la província que se diu El Toro,
sí.
en el col·le hi havia 2 xiquets i s'anava a tancar el col·le perquè la normativa diu que menys de 4 o 5 xiquets un col·le se té que tancar perquè no és rentable. I la conselleria va decidir que si els xiquets volien anar a escola al seu poble no se tancava. No? I jo crec que aquestes polítiques s'estan ficant en marxa, com dia ja des de la legislatura anterior. Ja a vegades les coses no se tenen que mesurar per la rentabilitat econòmica, perquè si ho mesurarem tot en rentabilitat econòmica, pues moltes coses no se farien, però sí la rentabilitat social. No? Estem en vies, evidentment. Per exemple, hi ha molts de pobles en què fica molts de pobles menuts com a Catí, com a El Bocase, com a Forcall, que tindre l'aula de 2 a 3 anys en el col·le pues los ha suposat que les famílies se puguen quedar a viure perquè avancem en aquesta escolarització i en donar-los sí. aquesta oportunitat, o en les aules que se van a ficar en marxa en el curs que ve, que són aules unitàries, de 2 a 4 anys, uh-huh. Podran estar en la mateixa aula per a que en els pobles en risc de despoblament pues, puguen mantindre estos xiquets que són el futur d'un poble, no? En aquestes poblacions. Uh-huh. El Fondo de Cooperació Antidespoblament. Molt important també tenim les brigades Emerge, que són unes brigades en uns plans d'empleo per a netejar tota la interfàs urbana per a evitar els incendis forestals. Uh-huh. Tota la massa forestal la tenim en els pobles menuts. Tenim una riquesa natural, un patrimoni natural molt important del que disfruten tota la gent de la nostra província durant els caps de setmana i durant les vacances. I
per tant s'ha de cuidar.
Per tant s'ha de cuidar, evidentment, i tenim ahí la Generalitat i la Diputació en el nostre costat.
Anna Besalduc, diputada i alcaldessa, no ens cansaríem de sentir-la, però com és ràdio i tenim el temps comptat, pues hem de deixar-lo així.
Bueno, pues quan vulgueu tornarem, estic encantada d'estar en Ràdio Vila-real i, bueno, pues això, quan vulgueu jo així estaré per a contar-vos coses.
Moltes gràcies i bon dia.
Bon dia.
Estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Vila-real, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Vila-real, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Los domingos con Mediterráneo, la revista Lecturas te sale por 50 céntimos. Sí, has oído bien, 50 céntimos. No te la pierdas. La revista Lecturas, la mejor revista del corazón, por solo 50 céntimos, los domingos con Mediterráneo, tu periódico, el periódico de Castellón.
En Juanjo Jove te proponemos que disfrutes de las rebajas. Ven y aprovecha los descuentos de hasta el 50%. Es el momento de renovar tu armario y estar a la moda con el mejor estilo de Juanjo Jove. Visita nuestras rebajas en la calle Mayor San Jaime 4 de Vila-real.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Vila-real.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de 2 plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
Llega la gama Eco de Hyundai Kona. Disfruta de lo último en conducción híbrida y eléctrica de Hyundai y llévatela desde 293 euros al mes con Hyundai Personal. El renting a particulares con todo incluido. Descubre ya la nueva gama Eco de Hyundai Kona. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón y Vila-real.
I continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada. Ja vam avançar ahir que en aquesta casa s'està preparant un nou espai amb joves de diferents centres educatius de la localitat, un taller professional de ràdio mitjançant el qual els estudiants que participen elaboraran un programa d'uns 20-25 minuts i l'emetrem en aquesta casa. Així que si ahir vam escoltar una miqueta a la gent de Fundació Flors, a la seva professora Eli Trilles i a una de les alumnes, avui anem a escoltar el segon dels centres que ja hem visitat. En aquest cas ha estat Susana Pérez, qui s'ha traslladat cap al Col·legi Santa Maria. I aquestes seran les impressions dels joves respecte de què voldríem fer o no un programa de ràdio i veure quines són les seues inquietuds.
De què faríeu el programa, per exemple? De què vos avelliria?
De algo que lo escucha la gente.
¿Y a ti qué te parece que escucha la gente? ¿La música? La...
No sé, poner música guapa.
¿Tú de qué farías el programa?
No, de informar a la gente de cosas.
¿De política, por ejemplo?
De política también, influye, influye mucho.
Deporte mismo.
De deporte mismo. ¿Tú me habías dicho uno de Sálvame?
Más o menos, no sé.
Por ejemplo, oye, ¿y de Operación Triunfo? Por ejemplo, ¿quién tiene que ganar?
No, la Isla de las Tentaciones.
Ah, de la Isla de las Tentaciones. Sí, ¿tú hablarías de la Isla de las Tentaciones?
Yo no.
¿Tú no? ¿Tú de qué te gustaría el programa?
Yo informaría sobre la nutrición.
No sé, cosas que le interesen a la gente o que puedan, algo que puedan hacerla reír o algo, no sé.
Ah, por ejemplo, de humor. Un programa de humor que también te agradaría tú, ¿no?
Sí.
Hombre, antes de ir al instituto deprimido, pues...
Sí. Por ejemplo, si hubiera que parodiar a alguien, ¿a quién parodiaríais?
No sé.
A Mariano.
¿A quién, a quién, a quién?
A Mariano Rajoy.
¿A Mariano Rajoy?
Claro. Yo qué sé, sí.
A Abascal. ¿A quién más?
A Abascal.
¿También? Ah, pues va mucho por la política, ¿no?
Demasiado.
¿Y algún presentador de televisión que os gustaría parodiar o imitar?
No.
¿Y vosotros qué programa veis en la televisión? ¿Qué os llama la atención?
Policías en Acción.
Programa de es un, no es un programa, es una serie, ¿no? De televisión.
Control de aduanas.
Sí. ¿Cómo?
Control de aduanas.
Ah, control de aduanas, por ejemplo.
Tampoco he hecho.
Pues también se puede parodiar, sí, eso,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Claro.
¿Y a tú, Adriana?
No ves la tele.
¿Y tú qué ves? ¿Qué seguís? ¿Les Arses?
No, solo ves La Isla, ya vale.
¿No ves La Isla de las Tentaciones? Vale. ¿Y si tú tuvieras que hacer un programa, de qué farías?
De humor, como amor.
De humor. ¿Y tú?
Política, Mateisa.
¿Y tú serías capaz de imitar...?
No, no.
No, no. Por ejemplo, un plenari de un poble, el pleno de un poble, por ejemplo.
Mirabella.
¿De Vilabella?
De Vilabella.
Ah, o sea que tú eres de Vilabella, ¿no?
De Vilabella.
Pues ahí estás divertido, ¿no? Últimamente.
A ver, vamos a aburrir.
No, no, vamos a ir a nivel nacional y todo.
A ver, per corruptes.
No, 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 no borregueu, és de veres, eh?
Escoltat per la Guàrdia Civil i tot. Que sí, que sí. Jo no ho sé molt, jo sé que vaig ir escoltat per la Guàrdia Civil i avant.
Ah, pues, escolta, esteu molt posats en això de política, eh?
Un programa... Explicando los síntomas de las drogas.
Escolta, pues a mi això me pareix també molt bé.
Eso sí, eso.
Hay que comprobarlo, ¿no?
Ni a un que...
Que las proban y luego dicen lo que hacen.
Claro,
pero no es plan.
Sí, ni a un programa que experimenten cómo funciona la droga y después diuen els efectes que fa, ¿no?
Sí.
Heu proparem?
O més bé ho escoltarem, els símptomes, no? Més bé escoltarem els símptomes més que provar-lo, no? Entonces, i una altra cosa, vosaltres teniu algun problema en fer el programa en valencià? O...
Jo sí.
O en anglès.
En valencià millor. Sí, sí.
Y
lo vemos
y...
en castellano
por algunos. Porque algunos de esta clase no saben hablar valenciano.
A mí me da igual. Yo en castellano te trabe.
¿Y yo en valenciano?
Pues que estamos
¿Y tú en Valencia te trabes?
Yo sí.
Yo no sé hablar.
¿Y tú no sabes qué?
Yo no sé hablar en valenciano.
Bueno, antes que has dicho, yo no sé qué.
Parlar.
Parlar, valenciano. ¿Cómo has dicho? Una cosa, ¿y quina música li posarien per baix al programa?
Rap. Rap. Ya está. No, reggaetón no.
¿Tecno?
Nada. Tecno nunca, vale. Sí, pero reggaetón no. Reggaetón no. Bueno, pues vale, vale, pero reggaetón no.
Vale, y si hem de fer un anunci de publicitat, ¿qué anunciaríeu? Pues ¿qué faria? Espera un moment, que he sentit una cosa. Tu què m'has dit que anunciaríem?
Un Satisfyer, un Satisfyer.
I qui havia dit que faria el guió de l'anunci? Tu faries un guió de l'anunci?
No, jo no sé escriure.
No, però idees sí que n'estem.
Ah.
Una idea per un anunci?
De la comida.
Un anunci de menjar sa, no?
Sí.
Per exemple?
El kebab.
Bueno, el kebab, però un kebab de menjar sa, no?
Nutricional.
Saludable. Sí. Entonces podem dir que tenim 15 que tindrem, no, de alumnes, sí, a veure, professora, ara
me toca a mi.
Maite, quants alumnes tenim així?
Tenim 15 alumnes en una classe de diversitat curricular, de PR4, que acaben enguany l'ESO i l'any que ve van a fer uns mòduls, a fer graus, mòduls formatius.
Uh-huh. I s'ha decidit aquesta classe per?
Perquè són poquets i perquè pensem que a vegades es pot motivar el fet de fer un programa de ràdio, que els pot motivar el fet d'eixir de classe, el veure més enllà de les quatre parets de la classe i que ells siguin els responsables de fer una activitat que la facin ells i que la resolguin ells. Uh-huh. I fer-los això, un poc que sàpien...
I les edats que tenen ells ara en aquest moment?
Entre 16, 17 i quasi 18. Ahí tenim una varietat de tot. 17 i 18.
Bueno, cal destacar que només hi ha una xica, no?
Sí, només hi ha una xica, en el grup de PR només hi ha una xica. Sí.
I aquesta xica què tal? Així és una més?
Així, sí, així és una més, i com tots.
És una companya...
És una companya més d'ells i ja està. No n'hi ha més problemes.
Bueno, entonces... No, jo és que no vull perdre-ho, padre meu. Estava parlant amb l'estat professora, estàvem parlant de que només hi havia una xica i estàveu dient... Que no té novio, que té novio, que estàveu dient? Bueno. Ah, són de Vilabella i Artana, són companys, no? Bueno, no, lo que tenen junt és que estan propet i ja està. Entonces, s'ajuden mútuament. Però això me pareix genial, perquè a més se pot fer... Però se pot fer un programa també sobre l'amistat entre un home i una dona, no?
Claro.
Se pot fer un programa també sobre això? Sobre l'amistat d'un companyer i una companyera, no? Però sí, sí.
Sí, sí, sí.
Vosaltres quina música li posaríeu al programa?
Jo flamenco.
I tu, Adriana? Ai, tu reggaeton. Bueno, haurem d'arribar a un acuerdo perquè flamenco, reggaeton...
Ella és la que mana. Ella és la que mana.
Mira, jo me pareix que mos deixarà un programa genial, però vos doneu compte, només vos teniu que deixar portar. Deixant-vos portar, vos deixarà un programa genial. Entonces, mos emplacem a que vingueu a la ràdio, que ara quedarà la vostra professora un dia, i allí ja teniu que dir-me de què voleu fer el programa. Us pareix bé?
Sí, vale.
Val, pues entonces ja ho deixem així, emplacem a un dia, que vingueu a la ràdio i ja em digueu de què voleu fer el programa. Moltes gràcies. Adiós.
Des de l'Immobiliària Massaguer volem agrair a tota la població de Vila-real tota la confiança depositada al llarg d'aquests 50 anys que ens permet celebrar aquest aniversari amb tota la força i màxima il·lusió per al futur.
Immobiliària Massaguer, calle Ermita 21 de Vila-real, teléfono 964-52-1385.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
Moncofa també venen a visitar-nos, concretament Rafa Segarra, regidor. Bon dia. Regidor de Podem i coordinador comarcal també de Podem.
Sí.
I antes de començar l'entrevista parlàvem de que si se mos havia quedat ja lluny la dana, i és que les coses passen tan ràpidament, però els efectes encara els tenim ahir, no?
Sí. Bueno, vivim en una societat on les coses passen molt, molt, molt ràpidament, però realment no se mos ha passat, perquè tu avui en dia encara vas a la platja, vas qualsevol matí a la platja de Moncofa, qualsevol vesprada, i encara els efectes estan ahí. Uh-huh. Han sigut tan devastadors, uh-huh, que encara costarà el recuperar la dignitat de la nostra, platja.
Clar, perquè com que notícia ja... en el moment que se dona notícia, pareix que això sí que queda antic, però el que vostè diu, els efectes estan ahí, i vostè feia un moment, me deia que Marisa Saavedra, quan estàvem parlant de que està sentant la mesa d'agricultura, si vol ho abordem després, que ha presentat Marisa Saavedra per a la Dana?
Sí, Marisa Saavedra...
La diputada nacional per Unides Podem?
Sí, Marisa Saavedra és diputada nacional per Unides Podem, per Castelló, i Txema Guijarro també. Han sigut els dos conjuntament, han presentat una PNL que bàsicament lo que diu és que, bueno, que se passe a debat, que se torne o que se fique a debat en el Congrés tota la problemàtica d'este últim temporal. I el que se diu també principalment és que se fique en marxa el Real Decret, l'11-2019, que parlava sobre pal·liar els danys causats per els temporals i les situacions catastròfiques. Se li té que donar celeritat a esto, més enllà, que tampoc que és necessari, que més enllà de que tinguem per a Setmana Santa o per a Pasqua les platges dignes, crec que és prioritari també saber a mig o a llarg plaç què volem fer en la nostra costa mediterrània, perquè ficar parxes darrere parxes, que això són coses...
I sobretot que se ho engolisca la mar.
Claro, és que al final són diners que se ho engolisca, com tu bé dius, la mar, i no solucionen res. Ara, casualment, no, el canvi de govern i el canvi de color polític o d'ideals polítics en el Congrés s'arrapen i se tiren les mans al cap perquè se vol tot ja i tot en seguida, però clar, se tenen que fer les dues coses, se tenen que solucionar les coses a curt plaç per a dignificar i per a ficar sobretot la seguretat de les veïnes i dels veïns damunt de la taula,
sí,
i a mig i llarg plaç per a veure com abordem este tema, perquè és un tema delicat.
Sí, en este cas a curt plaç, lògicament, els empresaris que tenen negocis a la costa i volem tindre'ls per Pasqua, pues per a no perdre diners, perquè en definitiva damunt que els haurà costat arreglar-lo tindrà que tindre ingressos. El que vostè ens està dient és que este nou govern el que té és una visió diferent de lo que vol que siguin les nostres costes, no?
No només el nostre govern, jo crec que la ciutadania en general té una visió diferent de lo que és el clima, el canvi climàtic, i de lo que mos pot vindre si no comencem a ficar remei. Tots sabem, totes aquestes problemàtiques de les pluges i dels temporals, pues també venen causes per ahir. Si puja la temperatura del mar un grau i mig o dos graus, puja, pugen, diguem, els núvols, claro, i te fa caure tot això. Sumat a que el mar entra molt a dins, inclús el Montcof hem arribat a veure hasta quasi quarta línia de platja.
Però mos ha guanyat terreno la mar o l'hem guanyat nosaltres, les persones, terreno? És dir, cert és que el canvi climàtic també ha contribuït, però també hem de reconèixer que mos hem aproximat molt a la vora de la mar.
Mos hem aproximat molt, se varen aproximar molt en quant a la època de la bombolla immobiliària, on tot era hormigó, especulació, sí. Sí. I demés, i és una... És una llàstima perquè s'havia predominat més l'interès de quatre empresaris a l'interès global. I per tant, ara els que hi sempre perjudicats són les veïnes i els veïns que veuen com les seues cases, que sí que n'hi ha cases que tenen més de 40 anys, i això se tindrà que tractar més endavant, perquè al final és que al final lo que perilla és la vida de les persones, no?
Clar, la naturalesa s'imposa i hauran de decidir què és que fan aquestes casetes que estan a primera línia.
Claro, i aquestes persones que potser tenen una vivenda que no té més de 10 anys o els han permitit construir-se o reformar-se de nou des de zero una vivenda tan proper de la casa, és que n'hi ha cases que estan a 5 metres del mar. Quan és estiu és un potser, per a aquestes persones és un luxe tindre la mar tan prop, però quan venen estos temporals, que cada vegada són més repetitius, cada 4 o 5 mesos, mos venen estes problemàtiques, se'n recorden d'aixòs moments, no? De dir, i a mi esto me ho havien venut pensant-mos que no n'hi hauria ningú problema. I ara, lo que està en perill és la meua vida, i ja no el patrimoni meu, que potser pues, se tindrà que buscar alguna alternativa a estos temes. Sí, tot això és un problema. Li hem guanyat terreno a la mar, i la mar mos ha guanyat terreno per esto que parlem, no? S'està pujant el nivell del mar.
Claro, i la mar ha dit, prou, arribem ací, i perquè tot el que vosaltres, tot el que la gent, o sigui, els governs invertisquen, m'ho tornaré a tragar. Okay. És que mos ho ha dit claret, no sé si l'escoltarem o no.
La mare naturalesa, al final, agarra el seu camí, o el que se va construir proper de lo que són els humedals, uh-huh, o proper dels rius on se sabia que tenia un alt perill. I el que també te comentava antes, si entra l'aigua per baix, l'aigua salada per baix,
sí,
juntament amb l'aigua que cau, que plou de les, sí, pluges, sí, no se filtra, és com, fa com una capa, perquè els aqüíferos estan hasta dalt. Si a part d'això, si ja la terra en si no pot filtrar, imaginem-nos les tonellades d'hormigó que li han donat al patrimoni, a la terra.
Uh-huh.
Entonces, pues mos tocarà, lamentablement, a mig o a mellar plaç, tindre algun pensament de què volem per la seguretat de la ciutadania.
També tenim a la diputada nacional sentant la mesa d'agricultura.
Sí, Marisa Saavedra ha sigut una notícia recentment. Uh-huh. No sé si ella... bueno, imagina que ella vindrà a estos,
sí,
micros.
Sí, l'havíem convidat esta setmana, però el problema que teníem en, bueno, la citricultura, concretament, en esta zona, l'agricultura és més... Bueno, també mos toca, però la citricultura jo crec que és un tema molt sensible, on nosaltres vivim. Mm. El que passa que, com tenia que anar sent, suposa que a final de setmana vindrà, perquè, bueno, ara està al puesto. Està al puesto on pot... presentar lo que antes vostè dia, que eren projectes no de llei, que acaben convertint-se en lleis,
sí,
és a dir, això acaba materialitzant-se, i bueno, jo penso que deu d'estar vostè pletori d'haver una persona a la que puga parlar directament i puga dir lo que li diuen a vostè els seus ciutadans, els que l'han votat.
Sí, i a més és que Marisa ja ha estat, el Moncofa, per exemple, ha estat estat reunits en l'Associació de Llauradors, uh-huh, allí directament, sentats, per a que ella se ho emportara a totes les reivindicacions, i a més tenim un contacte directe, uh-huh, i un feedback en totes aquestes associacions, i pues Marisa, pues clar, és un orgull com a company d'ella, vore-la, uh-huh, com a secretària en la mesa de la Comissió d'Agricultura, perquè
que no és poc,
perquè passa en tot el país, no? Però sabem així quina és la nostra problemàtica en quant a la regulació dels preus.
Sí, així com que se va abandonar moltíssim, moltíssim l'agricultura, i la taulellera va guanyar terreno.
Sí.
I estem perdent l'ecosistema, a més.
I a més és que tu ho veus, no? Simplement és que passejar una miqueta pel camp,
uh-huh,
i veure el que ells diuen les calbes, no? Que n'hi ha,
sí,
en el terme, i és preocupant. És preocupant. També tenim que...
Però és que ens ho van vendre, és dir, ens van vendre que vengueren més terrenos per a construir polígons industrials perquè guanyarien més diners que seguint cultivant la taronja. I tenien raó, perquè ara no ens paguen diners per la taronja.
Però això és un altre tema. O sigui, són dos temes totalment diferents. El vendre o l'especular en el sol agrícola,
uh-huh,
per a edificar... Va ser una època que vam estar vivint, conforme antes estàvem parlant...
Que és la que provoca les calbes.
Però el que també provoca les calbes és que no hi hagi uns preus justos per a que l'agricultor o l'agricultora, uh-huh, puga vendre o puga treballar la seva pròpia terra i que per lo menos tinga un benefici per a...
De tot l'esforç que ha fet anual, i quan vinga la collita puga replegar i tindre un remanent per a continuar tindre il·lusió en cultivar aquesta terra, no?
Bueno, és que els llauradors són això. Són llauradors i se dediquen a esto, se dediquen a fer-nos que a tots ens arribi a la nostra taula per a la casa, uh-huh, la fruta i la verdura. Si nosaltres no la mengem i no som conscients de que aquesta gent està perdent diners tots els dies,
és que és brutal,
és que aquesta gent també necessita menjar. Per tant, és necessària una regulació dels preus de la fruta i la verdura. Se té que negociar en els agricultors perquè el sistema de reparto siga més just, com per exemple França també té regulats els preus mínims, però per a una vida digna,
uh-huh,
per a una vida digna del llaurador. I per això, clar, tornant a lo de Marisa, no? Que millor que
claro,
tindre
perquè vosaltres,
a Marisa.
La gent de peu ho tenim clar, lo que volem és que mos defenguen gent com per exemple Marisa, que, uh-huh, s'assenta en esa mesa.
Claro, i el problema també ve en totes aquestes contradiccions que diuen molts partits, que ara se fiquen al costat dels llauradors, de, uh-huh, l'agricultura, y dicen que sí, que sí, que se tiene que fomentar el producto de proximidad o el de kilómetro cero, y la memoria, per lo que parlàvem antes, no, que la tenim molt curta, no se'n recorden quan es, o quan els seus partits han estat firmant tratats internacionals, com s'ha firmat el TTIP, el TISA,
mire,
el
això,
Mercosur.
Això me dona molta por quan estan en plena campanya i venen així i mos fan promeses. Jo els diria a tots els que ara estan de diputats nacionals a Madrid que els tornaríem a cridar. En el cas de Marisa, puc dir que sempre mos dona resposta. O sigui, que en aquest sentit li dona l'enhorabona de que Marisa sempre mos dona resposta. Però se'ls oblida. Quan se'n van a Madrid, s'obliden del que passa a esta província.
Claro. I això és una cosa que nosaltres com a Podem, com a Unides Podem, és una cosa que jo personalment com a regidor i els altres companys que estan en els demés pobles estem tranquils perquè que sí que Marisa està en el Congrés, en Madrid, però Marisa quan està sí està en tots els puestos. De vegades parla en ella i cada vegada que parla en ella per telèfon està en un puesto diferent. Pues ara estic en Vinaròs o demà tinc anament a Moncofa. O, en fi, ella està tocant terra, diguem, tocant carrer,
claro.
I arreplegant totes les reivindicacions d'agricultura, però reivindicacions també de molts factors que ens afecten i que tenen competències que
sí,
se ens escapen.
Ens hem centrat un poc en l'agricultura perquè és el tema, bueno, més candent en este moment,
claro.
Però jo li vull parlar de més coses. S'ha criticat molt el fet de que Pablo Iglesias, que és el referent de Podemos, del partit és Pablo Iglesias, en el 2016, quan el rei va entrar per a fer el discurs, ells ni se van alçar ni van aplaudir. Estava també Íñigo Rejón, entonces en ell, és dir, n'hi ha una foto que està ben plasmà, on ells ni bueno, en respecte estan sentats, però ni aplaudixen ni res. I enguany, bueno, inclús hi havia un meme, mire, jo ho dic un poc per a fer un poc distendida la cosa, on se veu a Pablo Iglesias aplaudint des de que entra el monarca i està a l'hemicicle buit,
sí,
i encara està aplaudint.
Sí, l'he vist.
Perquè mos amant ris molt, no?
Sí, l'he vist.
Pues bueno, això ha sigut molt criticat, el fet de que, bueno, de que reconeguera el monarca, de que aplaudira i tot lo demés. Però el que més m'ha llamat l'atenció és que el sector anticapitalista de Podemos, que lidera la secretària general del Partit d'Andalusia, Teresa Rodríguez, i el eurodiputat Miguel Urbán decidiran previsiblement el pròxim 6 de febrer no participar en la tercera assemblea ciutadana estatal del partit, perquè, bueno, respectant evidentment el que ha fet Pablo Iglesias, ells no se senten reflejats en aquesta forma de procedir.
Jo imagine que no serà per este cas d'aplaudir al monarca o d'aplaudir...
Bueno, és un dels fets que ells han considerat,
bueno,
que...
Però és preocupant. És preocupant que se fique el foco,
bueno,
en
el no aplaudir, per exemple, el no acceptar que se farà la comissió d'investigació a Vilnius el Niño,
bueno, lo de la...
que no se tragueren els papers a la llum pública, que després han demanat disculpes i han dit pues, que, bueno, que va ser ells volien saber exactament si podien legalment o no traure aquesta documentació.
Claro. És que tot el que ha passat sobre Billy el Niño és que és una cosa molt tècnica. Jo intentaré ser lo més escueto possible perquè clar, són criteris tècnics i al final se té que fer lo correcte, no? Tot això va arribar a la Junta de Portaveus en aquell moment,
sí.
I se va sometre a el criteri dels lletrats de la Càmera. Els lletrats de la Càmera lo que van al final dir és que era una informació que era altament sensible i que al final l'únic que podia donar el consentiment de que se fera pública era la pròpia persona afectada. Davant d'aixa determinació, perquè clar, nosaltres formem part del govern.
Claro.
Entonces, tenim que ser preventius, precavits, a l'hora de aplicar certs criteris de decisió. Pues bé, al final, pues, efectivament, se va votar que no, però se va demanar un informe des de el Ministeri, des de la Vicepresidència, un informe a altres lletrats per a que analitzaren este tema. I efectivament, estos lletrats van arribar al criteri de que esta persona era una persona pública, va ser un policia franquista, torturador.
Sí.
Per tant, tota esta informació deixa de ser sensible i passa a ser una informació pública, perquè el que se té que fer sempre és remar a favor de la llei de transparència i de la de memòria històrica. Per tant, davant d'aquest criteri, el que passarà és que després, quan torni a la Càmera, se votarà a favor.
Sí,
però
sí.
Ha sigut una acció preventiva. Moltes persones, sobretot...
Sí, però quan vostè va sentir que va votar en contra...
Pues me van generar dubtes i per això me vaig preocupar en preguntar i en saber què havia passat.
Però van rectificar ràpidament i van dir que sentien vergonya haver votat en contra.
Claro.
Ho portaven en el seu programa quan estaven fent campanya.
És una cosa que portem per bandera, no és que és per programa, portem per bandera. Mos vam sentir...
Vostè comprèn que en aquest moment hi havia moltíssima gent que no va entendre... I van començar a parlar dels sapos que li tocaria tragar-se a Pablo Iglesias.
Pues la veritat és que jo no he fet això. Sabem que la informació, les redes socials, tenen eixa velocitat, no?
Sí, en este cas era informació periodística i firma, eh?
És sí. Dir, bueno, la premsa moltes vegades també... nosaltres estem massa acostumats a que certs àmbits de la premsa pues no mos tinguen certa estima i estiguen esperant pues, que patinem en certes coses. No, jo el que simplement vaig fer és anar a preguntar als professionals de la casa, als del partit, a dir, escoltem, què ha passat així? I ells, pues, després de...
Però se van alarmar i van preguntar, ho entenen? O sigui, vostès, que perteneixen al partit, s'alarmen i pregunten. Imagines la gent que no perteneix al partit però que ha votat perquè considerava que les coses que portaven, que volien portar a terme eren justes.
Sí,
imagines.
Però, sí, però el que estem parlant, s'ha fet el... s'ha buscat un altre criteri i se va a votar a favor de que se faci pública la fulla de serveis d'este torturador. Clar, no te sents orgullós, primer te genera els dubtes, t'arriben les conclusions i dius, vale, pues hem tingut que prendre esta decisió. A lo millor és que hi ha certes persones o diputats o exdiputats i diputades que, quan no saben el que és formar govern o estar dins d'un govern i que no saben lo perillós que és prendre una decisió sense tindre-la verificar al 100%, és molt fàcil criticar, i des de la nostra mateixa... no des del nostre mateix partit polític, sinó de la nostra mateixa vertent, que se suposa que és progressista, no s'entén. A lo millor cal reflexionar més enllà.
I la declaració d'Irene Montero, quan li pregunten sobre, bueno, pues l'aplaudir al monarca, que veig que sigui una tonteria, però que tot el món ha parlat molt sobre això, perquè d'alguna manera definís a la persona, ella va dir que ella no té cap problema. Si per a governar té que aplaudir al monarca, l'aplaudirà. A vostè què li pareix?
Anem a tallar ara a nivell local, per exemple, no? Té que enfadar-se una veïna o un veí de Moncofa que ha votat a Podem perquè puguem traure mocions a favor o votar en el sí a mocions del PP o del que el PP mos vote mocions? No. La gent sap que n'hi ha certs moments que se té que arribar a un consens. Aplaudir o no al monarca? Pues realment és una cosa que se l'ha volgut ficar molt de foco, però que al final nosaltres no estem així per a pensar.
Si el seu alcalde, que és del Partit Popular, Vences a los, trau algo que a vostè li pareix bé per al poble, vostè votarà a favor?
I ho hem fet, i ho hem fet. Al mateix temps que nosaltres presentem mocions i ells molt les voten a favor. Així així se ve a canviar les coses. Que mos vulguen criticar perquè s'ha aplaudit al monarca en un acte que simplement és un acte protocolari, que no influeix en el futur de la vida de la gent, pues allà cada un, no? en la seva consciència. Nosaltres venim a canviar la societat, a canviar les formes de fer política que se feien antes. Portem molt poc de temps i ja jo crec que queda clar que les coses ja van canviant. Això és lo important.
Sí, un quan governa s'hi adapta a les circumstàncies, va canviant... No li estic parlant en l'ideari del partit, sinó en adaptar el que és la fulla de ruta d'un partit a el que és governar.
Un quan governa té que plantejar el seu programa polític, per davant de tot. Però també hem de tenir en compte que quan se governa en coalició, a més, així en Vila-real, pues qualsevol persona que estigui governant en l'Ajuntament també podrà dir-ho sense cap problema, és que se té que arribar a un diàleg i a un consenso. Parlar en política es fundamental. No podem estar tirant molts trastos i faltant molts al respecte tots els dies, perquè al final el que se fa és generar més crispació. I després ens preguntem per què molta part de la ciutadania pues no creu en la política. La política és dialogar, la política és arribar a consensos. A vegades passarà i que les coses entraran per un consens ampli, i de vegades pues, tindrà que tindre molt més de recorregut per a que al final tot isca conforme té que eixir. I això és la base fonamental. No se tracta de tragar sapos, se tracta de parlar i negociar quan estàs formant un govern de coalició.
Vostè haurà tingut reunions, suposo, des de que s'ha format el govern. Bueno, el govern fa pràcticament res que s'ha format, però bueno, se parla molt sobre lo que, per exemple, la reunió que han tingut este cap de setmana en esta casa de camp, on ells dient que dissabte ja estaven treballant, que per cert ha sigut molt criticat perquè dissabte treballen molts, no?
Bueno.
Hi havia una ministra es que, no. que trau un tit, mire, sábado y estamos trabajando, señora ministra, que trabajamos muchísima gente los sábados. Però bueno, vostè en els grups, en la gent que s'ha reunit com a coordinador, vostè de Podem, conclusions que ha tret d'este nou govern, sensacions que tenen, han tret... ¿Qué es de lo que más han hablado, lo que más les ha llamado la atención, lo que más les agrada, lo que menos?
Uf, es que es muy pronto para poder hacer un análisis.
Pero normal, encara que siga pronto.
A curt plaç, conforme te estaba diciendo antes, se están cambiando las cosas. Dins de lo que se está podiendo hacer en un mes de vida que tiene este gobierno, s'ha notat. Moltes vegades ho hem estat parlant així, o Marisa ha vingut així a parlar en tu. S'ha pujat el salari mínim i més, diverses coses més.
I de la llei de l'eutanàsia que se presentarà avui?
De la llei de l'eutanàsia, bueno, el problema... A veure...
És delicat, eh?
És molt delicat, però clar, jo esto he estat parlant-ho i he estat, pues, això, pues, no sé, fulleges una miqueta a la premsa i demés, i te dona també un poc de vergonya, no? Han passat 20 anys després de lo que del cas de Ramon San Pedro. Aquell cas que era va ser molt molt comentat.
Deuria de decidir la persona? I si la persona està conscient, deuria de decidir si vol acabar amb la seva vida.
Claro, és que esta llei lo que parla és de que la persona sent conscient té que fer un testament vital. No pot anar sent a criteris o inclús en aquest propi testament deixar-li l'opció als familiars a que decidisquen, que també se queda oberta l'opció de que les metges i els metges se puguen agarrar a l'objeció de consciència perquè si ells creuen
clar, perquè
no...
els metges lo que argumenten és que ells estan per a salvar vides.
Sí, però també els metges... Bueno, no ho sé, és que, a veure, estos són coses molt tècniques.
Sí, però,
jo no sóc metge,
clar,
per tant...
Però jo no li parlo a nivell tècnic, jo li parlo, per exemple, a vostè. Si vostè tinguera un familiar que veu que no pot braldre's i que està en un llit i que diu, mira, fill, o mira, nebot, és que el que vull jo és morir-me.
Pues se faran els tràmits necessaris per a aquesta persona firme un testament vital i que siga ella la que legisca el que vol fer en la seva persona. És que
per
si
tant,
parlant
vostè
que,
ho aprovaria.
És que això és un dret. O sigui, així no estem parlant de lo que pense l'Església o de la que pense els partits progressistes. Això és un dret de la persona. I parlem del dret de morir dignament. Cada un té la seva forma de veure com vol acabar este món, no? O com vol veure els seus últims moments de la vida.
En el cas també hi ha persones que, claro, mantindre les persones de forma artificial, això ja no ocorrís, és dir, realment quan algú veu que no té eixida, se prenen uns altres mesures.
Sí, se fa la sedació, no? Crec...
En el cas de l'eutanàsia és que ell decidís que no viure, o ella decidís que
claro,
no viure més aixina.
Claro, claro. A més, és una cosa que s'ha portat al carrer, i s'està parlant de que quasi el 80% de la ciutadania està a favor del dret a morir dignament. Per tant, si el 80% de la ciutadania opta per això, pues creiem que tenim que adaptar-nos a Europa, que tenim que adaptar-nos al segle XXI. Esta llei entrarà en el Congrés i els únics que s'oposaran a ella seran el PP i el Partit Popular i Vox. Que ho faci a Vox no mos estranya, però el que tindria que fer el Partit Popular és deixar de mirar a Vox i començar a mirar a lo que és la justícia per a la ciutadania, i que no arribi tard, que no arribi 10 anys tard, conforme ha fet en altres lleis, com la del matrimoni igualitari, o... Ells tindrien que ser els que tindrien que donar-se compte que el veí, que la veïna parla uh-huh. I vol una cosa digna.
Rafa Sergarra, coordinador comarcal de Podem i regidor també a Moncofa, moltes gràcies per haver vingut i espero que no tarden en vindre, que mos conta coses interessants.
Gràcies a tu, Susana, sempre per deixar-nos aquest espai.
T'has quedat sense gas i estàs cansat d'esperar el repartidor? Crida la cooperativa al 964 520 0850 i et portaran a casa la teua bombona de Cepsa. La cooperativa Avinguda Castelló 75 de Vila-real.
Bienvenidos a la era del nuevo Nissan Juke, el crossover coupé con un diseño revolucionario y la última tecnología para que conducir sea una experiencia increíble. Pero a ver, espera, para.
Es que no sé qué hago grabando este anuncio, si ya puedes ir a tu concesionario, probar el nuevo Nissan Juke y comprobarlo por ti mismo.
Nissan. Innovation that excites.
Satra. Avenida Valencia 223. Castellón.
Y en Vila-real, carretera de Honda.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Vila-real, 964 52 90 48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964 52 90 48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante. Es la felicidad de este valiente.
Assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada, com cada dues setmanes, espai amb policia local. I avui ens acompanyen dos representants, el màxim responsable de policia local a Vila-real, José Ramón Nieto. Bon dia, buenos días.
Buenos días, Sheila.
I també ens acompanya la inspectora Rosana Gallardo. Bon dia, buenos días.
Buenos días, Sheila.
El motivo de que ustedes dos estén hoy aquí es que se ha presentado el balance, la memoria de actividades de la unidad de mediación policial. Y nos gustaría saber, ¿no?, pues qué ha dejado este 2019 para la unidad.
Pues bueno, yo voy a pasar a dar datos. A mí siempre me gustan las estadísticas cualitativas, pero ahora toca, hoy toca por mi parte dar la cuantitativa, que también es importante. Bueno, pues mira, en el 2019 se han recibido en la unidad 304 asuntos. Y en el momento de que confeccionamos esta estadística, habían 32 que todavía estaban sin finalizar, pues porque se recibieron más o menos a mediados de diciembre, finales, entonces esos estaban sin terminar. Con lo cual, digamos que esos 32 los pondremos en la estadística del año que viene. De estos 304, hay que destacar que, bueno, menos 32, que 58 han sido mediaciones, lo que nosotros denominamos formales, en tanto a que los mediadores policiales se reúnen con una parte, con la otra, se va a la sesión de mediación y se suscriben acuerdos formales de mediación policial. Y de esos hemos gestionado 58. Y lo que nosotros denominamos mediación informal, que no es que sea informal, sino simplemente que es prácticamente lo mismo, solo que al final no es necesario suscribir ningún acuerdo público, que es la esencia de la mediación, es el acuerdo que yo quiero y es el que asumo, se han recibido 214. El todos, unos y otros, se les hace un seguimiento igual más o menos al mes para ver si verificar si los acuerdos que se han alcanzado se están cumpliendo. Y del desglose de los campos o de los ámbitos de actuación, destacar que el espacio comunitario y el rural, que son nuestros grandes campos de actuación, han requerido que en el ámbito comunitario se trabaje un 45% y en el rural un 42%, lo cual supone entre uno y otro un 87% de los asuntos que hemos recibido. Luego también hemos recibido algún asunto del juzgado, algún asunto de menores, pero bueno, nuestro campo de actuación fundamental ha sido aquí en el rural y el comunitario, que es donde al final nacimos, y precisamente para no judicializar las relaciones. De estos hemos comprobado que en total el índice de resolución está en un 79%, en tanto a que la mediación que nosotros le llamamos formal, ha supuesto un 58% de éxito y la informal prácticamente el 100%. Junto sumado, pues nos vamos al 79% del porcentaje de actuación positiva. Y a mí me gustaría también destacar una cosa, y es la satisfacción de las personas usuarias del servicio, que tenemos que hay una alta satisfacción que supone un 42% y una satisfacción que supone un 54%. Juntos es un 96% y luego tenemos poca satisfacción, un 3%, y nada de satisfacción, un 1%. Sin embargo, también quiero hacer aquí una aclaración, porque en estos casos, que son pocos, pero que suponen que las personas usuarias no están satisfechas, no lo están en tanto a que lo que les hubiera gustado es que la policía les hubiera dado la solución, y eso pues para nosotros no es ninguna, para nosotros sí que es satisfacción que no demos nosotros la solución, porque precisamente la mediación de lo que se trata es de que la solución salga de las personas implicadas, con lo cual, bueno, pues esta insatisfacción viene por ahí, no tanto por no haber conseguido un acuerdo. Y luego también destacar el servicio de atención a las víctimas graves de accidentes o de incidentes que han sufrido en la ciudad y que han requerido de la intervención de la policía local, que es un servicio que vienen prestando los mediadores policiales, y se han tramitado durante el 2019 304 asuntos o 304 atenciones. Entonces, bueno, pues yo ya lo único que quiero decir es que, bueno, como esta es mi última intervención en cuanto a presentar la memoria, porque ya creo que lo he dicho varias veces, que el año que viene yo me jubilo, vendrá el jefe solo a darla, supongo, ¿no? Y o quien él designe que tiene que venir. Pues bueno, quiero insistir en la propuesta social de la mediación policial, que es más una propuesta social que jurídica. Que a veces tiene efectos jurídicos, obviamente, pero de ahí por eso distinguimos entre mediación formal e informal, porque la auténtica esencia es que las personas lleguen ellos a acuerdos y, por tanto, es por eso una propuesta social.
Así que, bueno, hecha esta introducción, dicho así, ¿no? Siempre queda muy frío los datos, son necesarios, pero queda frío. ¿Todo esto en qué se traduce también para la gestión de la policía?
Bueno, esto se traduce en que durante el año 2019 nosotros tenemos una escuela de formación de mediación policial que prácticamente centraliza lo que es la formación de mediación policial en España. Han pasado 252 policías, policías y mandos por nuestra escuela, por EFOPOL, de la Comunidad Valenciana, de la Comunidad de Murcia, de Cataluña, Madrid, Andalucía, País Vasco, Aragón. Y luego destacar sobre todo que el acuerdo de formación, tenemos un acuerdo que es el Ayuntamiento de Villarreal, la Universidad Jaume I y el IBASPE, que es el Instituto Valenciano de Pública. ¿Qué ocurre? Nos valida mucho la formación que hacemos, que es a través del sello de calidad que te certifica la UGI. Luego, sobre todo, también que la gran formación que hacemos, de cursos que ahora comentaré muy brevemente, lo centralizamos a través del IBASPE, que es la formación que es para la policía de toda la comunidad. Eso se ha traducido en que este año se realizó el curso intensivo 1 y el curso intensivo 2. Resalto que es importantísimo la labor de la inspectora Rosana, porque lo más importante de todos estos cursos que hacemos es que cuando se abre el plazo de matrícula se nos llena. Entonces, es importante porque ponemos normalmente una participación de 30 o 40 alumnos, y cuando se vuelve a hacer el curso otra vez, la segunda sesión del curso o al año siguiente, lo vamos a tener lleno. Se ha hecho también el curso de especialista en mediación policial y luego de experto universitario en mediación policial. Luego destacar de durante todo este año se creó la primera semana de la mediación policial, fue en diciembre. Luego, cosas así a tener en cuenta, aparte que estamos participando, gracias en este caso a la inspectora, con otros mandos como el intendente Ramón, el oficial Requena de policía local, el oficial Roble. Se participó en Tallin, Estonia, hace muy poco, en el Congreso Internacional de Justicia Restaurativa, que participó nuestro oficial Gregorio Requena y la técnica de la cátedra Elena Pérez. Y luego también se sigue colaborando con la Universidad de México y, como no, con la policía local de Colombia. Ya llevamos muchos años trabajando con Colombia, siguen siendo, ya podemos decir que son amigos nuestros. Y luego destacar que, como se ha dicho la inspectora Rosana, es un trabajo de cuando empezó en el año 2004 la mediación. Han pasado muchos años, se ha normalizado. Hay que destacar que, aunque diga la inspectora que ya se va a jubilar próximamente este año, el trabajo está ahí, que es la mediación, hay manual de cómo actuar. Y luego es importante que se va a realizar el cuarto congreso en octubre del 14, 15 y 16, que se va a presentar próximamente, y va a ser un poco también el reflejo de la realidad. Es decir, hemos normalizado que los policías están formados en mediación. Cuando hay cualquier vecino, sabe que hay ya sean problemas temas de ruido, de convivencia, temas de temas rurales, temas judiciales, que nos envían bastante, que al final tenemos a la gente formada y lo más importante es llegar a un acuerdo. Entonces, lo más importante para nosotros es la satisfacción y sobre todo la resolución. Y así nada más agradecer toda la labor que se hace por parte de todos los policías locales, de mediación, y en este caso también a la inspectora Rosana por su coordinación y dedicación que está realizando todos estos años y que va a seguir realizando.
No la dejan irse. O no lo parece.
Bueno, sí, bueno, sí que me iré. Lo que pasa es que esto no es me voy a mi casa y ya está. Evidentemente, pues bueno, yo siempre estaré dispuesta para colaborar en todo lo que haga falta. Pero yo también me voy tranquila porque dejo muy buen equipo. Aquí hay mucha gente ya muy bien formada, muy comprometida. El mismo jefe también está comprometido, con lo cual digamos que de alguna manera me voy a ir tranquila. Y bueno, y por supuesto que yo estoy aquí, que no me voy. Lo único que sí que cambiaré mi situación. No estaré en la operatividad tan al frente, pero bueno, de no, cerraré un círculo y abriré otro.
¿Todos los agentes o integrantes de la policía están capacitados para estar en la unidad de mediación? Porque a lo mejor dices, pues hay que tener cierta característica de personalidad que favorece, ¿no?, que se pueda estar en esta unidad.
A ver, yo siempre digo que la actitud con C es importante, pero no es suficiente. Necesitamos una aptitud con P. Entonces, la actitud y la aptitud es lo que conforman los mediadores policiales. Todos los policías locales de Villarreal están, digamos, no están formados en mediación policial, pero sí que en nuestro lema, que es el que es otra forma de hacer policía, y la organización que lidera el jefe, digamos que intentamos que este lema de otra forma de hacer policía se lleve hasta el máximo extremo, con lo cual, aunque no estén formados en técnicas y habilidades de mediación policial, sí que digamos que tienen que estar embebidos de lo que es la inercia o lo que es la esencia de nuestra organización policial, y es así.
Uh-huh. Ha cambiado mucho. Tendremos oportunidad de hablar seguramente antes de que se retire oficialmente al menos del cargo policial, pero ha cambiado mucho desde que empezó la unidad hasta ahora, la gestión, que la gente confíe en el servicio que se presta, que acudan.
Bueno, ha cambiado fundamentalmente en que, bueno, al principio esto era un poco raro, las personas pues un poco a lo mejor, uy, ¿cómo es que esto de la policía, a gestionar conflictos desde la palabra, desde la solución dialogada y la amigable componenda? Y ha cambiado en eso, a que de alguna manera a lo mejor éramos los policías cuando veíamos que un conflicto se repetía, estaba cronificado, a que ahora muchas veces, la mayoría de las veces, se ha normalizado hasta tal extremo que las mismas personas cuando tienen un conflicto son ellas las que demandan el servicio, porque digamos que todo este trabajo de todos estos años ha servido para que se nos conozca y bueno, en Villarreal se sabe ya que esto funciona y pues no sé, de la misma manera que alguien, por ejemplo, puede venir a pedir una copia de un atestado de accidente, por poner un ejemplo, que es lo que se me ha venido ahora a la cabeza, pues las personas vienen y solicitan el servicio de mediación policial.
Ya os estará haciendo bien cuando ya son varios los años en el que también desde la esfera judicial se derivan casos, ¿no?, que ellos también verán que es positivo y satisfactorio el resultado que da.
Claro, es que lo que pasa es que la vía judicial, que yo siempre digo una cosa, nosotros no nacimos para la vía judicial, nacimos en vía extrajudicial para no judicializar relaciones, pero ese trabajo que digamos que desde la judicatura se ha confiado en la Policía Local de Villarreal ha sido importante porque hemos aprendido latín y que no haramos en el mar. Los conflictos judicializados son más difíciles de gestionar y eso nos ha proporcionado un entrenamiento de más, o sea, un aprendizaje irrenunciable que a nosotros también nos ha venido muy bien. Pero yo siempre insisto en que nuestro campo es la vía extrajudicial, sobre todo el ámbito comunitario rural, y la intención es no judicializar las relaciones. Y todo lo demás, bienvenido sea, porque de alguna manera significa que nos podemos legitimar en auténticos pacificadores sociales.
¿Y retos para este 2020? Bueno, aparte del Congreso que llegará en octubre, que falta, ¿no?, faltan aún 7 u 8 meses, pero aparte de eso, ¿este año qué debe ser para la mediación?
Pues retos yo siempre creo que tenemos y retos, bueno, pues me gustaría consolidar, por eso insisto en la propuesta social de la mediación policial, que a veces tiene efectos jurídicos, pero que sobre todo es una propuesta social, vamos a ver, pero bueno, pues seguir formando. De hecho, en breve ya te diremos, te informaremos, vamos a volver a organizar el curso intensivo 1 y después el curso intensivo 2, y sobre todo el congreso tiene que ser algo potente y requiere trabajo y requiere que estemos centrados en que esto salga muy bien.
Y el manual, ¿no?, que era una de las cosas que se anunció también por parte de esta cátedra que hay con la UJI, que está ahí.
Sí, el manual, la guía, que queremos también que aprovechar que esté, que para el Congreso esté hecha. Yo, de hecho, toda mi parte ya la tengo hecha, o sea que fíjate.
Corresponda, ¿no? Que aligere.
Que se vaya poniendo las pilas porque mi parte está hecha y la idea es que sea una guía, digamos, lo más sencilla posible en cuanto a comprensión, de que cuando algún jefe que no conozca esto de la mediación, aquí en la Comunidad Valenciana lo tenemos en la ley, pero bueno, imagínate, yo que sé, en Cataluña, por ejemplo, que no está en la ley, que digan, a ver, ¿esto qué es? Pues que sea, sepa por lo menos que no es. Una guía sencilla, algo práctico y útil para que la, para que puedan decir, bueno, pues vamos a ver si podemos implementar las unidades de mediación policial, que es la idea, ¿no? El que se vaya extendiendo.
Así que es importante esta labor y, bueno, suponemos que también como máximo responsable, pues es importante que a Villarreal se le conozca por esto.
Sí, así es, y como bien ha dicho la inspectora, lo más importante es de poner en marcha la mediación, no tenemos que creer los mandos, los jefes, y también es importante que tenemos a los políticos. Una vez que estamos convencidos los mandos, los políticos, lo más importante es la maquinaria, que son los policías, entonces hay que trasladarle que es una herramienta de trabajo, igual que el de atestados cuando ocurre un accidente, tramita diligencias, toma declaraciones. En el caso de la mediación es que nos va a facilitar la solución de conflictos y nos va a facilitar la, el día a día. Entonces se trata de trabajar, tener una guía y sobre todo creernos que esa guía va a funcionar. Y estamos trabajando ahí, lleva muchos años, y yo creo que vamos a seguir en la misma línea. Siempre con ilusión, con los medios que tenemos, y lo más importante es los resultados. Entonces, vemos que está normalizado, lo que hemos comentado antes, estamos normalizados que cualquier actuación, aunque no sea un policía especialista en mediación, sabes que te va a remitir a qué policía que te atienda, y el ciudadano lo que quiere es que no se enquiste el problema, sino que se le trate de dar solución y proponerle qué soluciones hay. Y bueno, y el entendimiento, el diálogo, la empatía es lo que te lleva a dar resultado a esto. Y vamos, ha sido eso lo que estamos aprendiendo. Yo creo que es importante tener una guía, un manual, ver los resultados y luego empezarlo a aplicarlo no solo aquí, en cualquier población, aunque haya una plantilla de dos policías, como poblaciones grandes, ya se tiene, se está trabajando mucho el tema de mediar, porque el 80% de problemas que tenemos en la sociedad, en las ciudades, son problemas entre vecinos del día a día, que muchas veces se enquistan por el hecho de no hablarlo, y muchas veces voy a denunciar, voy a ir al juzgado, y muchas veces vemos que se solucionan poniendo, siempre cediendo todos, no plantarse, decir, yo tengo toda la razón, y por eso está el policía, que es imparcial, y proponer siempre una solución en base a la experiencia. Es decir, el mismo problema que hemos tenido de ruidos en un sitio, tema de quejas de vecinos, tema de convivencias, tema de medianerías, tema rural, ese mismo problema ya se ha ocurrido en otros sitios. Todo lo que hacemos es aprovechar esa información, plantear las posibles soluciones, y ya yo creo que se está trabajando en una buena línea, que seguro, estoy convencido que da ese resultado y va a seguir siendo así en esa línea.
Bueno, esperemos que continúe esta buena línea, ¿no? Que continúe exportándose el modelo de Villarreal al mundo, ¿no? Porque quedarse ya en España ya se queda corto, ¿eh? Que se exporta al mundo. Y agradecerles, como siempre, que hayan estado aquí en la 92.2 para explicarnos, en este caso, toda la actividad realizada durante 2019. Rosana, muchísimas gracias y continuamos hablando. Un placer.
Continuamos hablando. Buenas tardes, Sheila.
Y también, José Ramón, muchas gracias y hablamos en breve.
Muy bien, muchas gracias y ponernos voz aquí.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¡Agricultor! Así de fácil, 10 centímetros por anegada de ruedo y la coniza no verá. Así de fácil, ruedo aplicará y el pinete este verano no verá. Así de fácil, con ruedo un regalo se llevará, distribuido por Agromaestra, 964-32-2041.
I avui dimarts, molt ben acompanyats també, perquè venen regidors de Torreblanca. Míriam Panella, portaveu de Compromís per Torreblanca, bon dia.
Bon dia i moltes gràcies per convidar-nos.
I Miguel Giner.
Bon dia, moltes gràcies també per invitar-nos.
Tornem a lo mateix. Antes li he dit a Miguel, li he dit Quique. I ara li he dit Miguel. Pues no, senyores, és Miquel...
Miquel, en valencià.
Miquel Giner.
De totes maneres, el meu nom, no sé per què, té una certa simpatia en canviar-lo de nom. Estic acostumbrat, tranquil·la.
Bueno, això, aquestes bromes era per relaxar-les un poc, perquè, miren, en Torreblanca, una població d'uns 5.000 i pico d'habitants, passen les coses més insospechades que li poden passar en el món de la política. Perquè, mire, jo veia un titular a l'alcaldessa Maria José Tena, que és del Partit Socialista, ha incorporat a dos regidors del Partit Popular al seu govern. És així, no?
Bé, sí, és una cosa que veiem que ara s'ha fet més oficial, però que portem ja molts mesos veient, este recolzament, entre cometes, encobert, que ara ha eixit a la llum. Uh-huh. I sí, el que ha fet és donar-los dos delegacions, però realment és en agraïment per tot el que han fet per ella.
És dir, en este cas, Maria José Tena estaria governant en minoria.
Exacte.
I com a que els plenos votaven a estos dos regidors, votaven cada una de les qüestions que se posaven en la taula, i vostès no sospitaven res?
No, clar, que ho sospitaven des del primer moment. Jo ho vaig sospitar des del primer moment. Mira, com te dic, vam fer, si te recordes, Miquel, aquell ple que vam deixar tot damunt la taula, el primer ple.
Sí, el ple d'investidura.
El d'organització.
El d'organització, perdó, és veritat.
Que se votaven les comissions, les retribucions, tot això. Des de l'oposició vam preferir que se negociara tot, uh-huh, ja que era un govern en minoria, uh-huh, i vam proposar que es deixaren damunt la taula. Vam fer una reunió de portaveus després d'això, on estava jo. En aquesta primera reunió de portaveus no van portar a la secretària, aleshores no se podia alçar acta. Jo creia que era el més normal en aquesta reunió, que s'anava a parlar de coses importants, i jo vaig dir, pues vaig a gravar-ho en el mòbil i així després li ho donem a la secretària que faci un claro acta. I la portaveu del PP, Maria Ferrando, i la senyora Villanueva, que és la de la Torreblanca de Cidera Independent, se van negar, però d'una manera, a que jo gravara. I ahí pues, ja me va pegar a mi el nas i vaig dir, si algo raro n'hi ha. I a partir d'ahí, pues, tot lo dels plens. Els plens, dos regidors del PP, la número 1 i el número 3, voten una cosa, i tan hi ha hagut, la número 2, votant lo que se marcava des de l'executiva, o sigui...
Mire, jo li tinc que dir que esta casa convidada Tania Agut, i Tania Agut diu que per problemes de treball no podia vindre. O sigui que nosaltres lo que intentem és que els oients escolten realment totes les parts, lo que pensen sobre això. Perquè a més també és curiós que a l'inici del ple, la regidora, que en este moment, una de les regidores del Partit Socialista, en l'anterior legislatura, quan s'iniciaven els plens, feia un minut de silenci.
L'alcaldessa.
L'alcaldessa.
Però entonces, en aquell moment, era regidora.
Exactament.
Feia un moment de silenci en protesta perquè a ella li havia passat el mateix. Què és el que li havia passat a ella?
Pues que una companya socialista d'ella, la regidora aleshores era Mari Carmen Gual, li va donar la majoria al PP d'aleshores i es va convertir en transfuga, evidentment. Si va deixar el partit abans o després ja dona igual, però va ser una transfuga perquè va regalar la majoria fora de les directrius del Partit Socialista.
O sigui, que vostè és el que ens diuen, perquè clar, ara els oients estaran un poc flassejats, eh? Mm. El que ens diuen és que tant el Partit Socialista com el Partit Popular a Torreblanca s'han fet el mateix.
Sí, però no és això només. És que a lo millor no ho saps, però nosaltres també vam tindre un la passada legislatura.
A veure, vostès teniu que entendre alguna llengua.
Sí. No, la veritat és que és un poc... A ser un poble tan xicotinyo de... Tenim...
O sigui, que vostès en compromís també va veure algú...
El nostre exportaveu, sí, ho van passar molt malament i tot és... és que jo ho dic, quan se parla del tema del golf, apareixen els transfugues, igual com lo de quan saco los donetes, me salen amigos por todas partes, pues això passa i el tema golf, pues no sé què passa.
I el tema del transfugisme té tot a veure en el pai del golf?
En el de Mari Carmen Gual, per exemple, no ho recorde.
Jo crec que el de Mari Carmen Gual, la millor tal vegada no, però sí que és veritat que quan hi ha...
La del PSOE.
Mari Carmen Gual és, en este moment, la del Partit Socialista, que espera situar?
En aquell moment, què va ser? Que li va regalar la majoria
al Partit Popular.
Al Partit Popular. Uh-huh. No crec que en aquell moment, no ho sé, jo no ho recorde bé, però el que sí que ha sigut evident és que en el nostre cas, en l'exportaveu, en Carlos García, simplement se li va dir, mira, des del partit, quan mogueu tot lo del golf, que saben que ho esteu movent, no res, passamos informació i nosaltres informarem al col·lectiu i al poble. Sí, ho va firmar i després mos vam enterar el mateix dia del ple que va aprovar les bases i tal, en contra de lo que se havia dit l'executiva. Aleshores, pues sí, sospitem de que, perquè quan tu fas les coses amagades, uh-huh, que algo n'hi ha, i no sé, ara s'està parlant altra vegada del tema, no sé, Miquel, t'opina tu
perquè parles. Jo és que sóc molt, a mi jo sóc massa mal pensat. Però jo penso que quan hi ha, si mirem a millors transfugismes que hi ha hagut a nivell, ja no a nivell local, sinó a nivell nacional, sempre hi ha hagut valors econòmics, per valors econòmics o forces, diguem-li, ocultes.
O interessos potents.
Sí, interessos darrere. Potents, molt bé. Això seria que no han favorit, claro, que han favorit ixes,
i els canvis de jaqueta, perquè és que
en teoria que s'han comprat voluntats, o bé a nivell econòmic o a nivell de càrrecs,
com siga,
per exemple, no?
Com siga, sí, perquè recordem que el més cridaner de tot és que així se parla molt, ara estan fent una campanya pel bé del poble, pel bé del poble, però pel bé del poble, la senyora Maria Ferrando...
Si la senyora Maria Ferrando, que és del Partit
Popular,
del Partit Popular,
li va ficar, el Partit Popular va ficar una denúncia a la senyora alcaldessa per el tema de les factures intervingudes per valor de quasi 2 milions d'euros.
Sí, però els pagos fraccionats, és a dir, s'havien trossejat factures, no?
No, la qüestió és que se paguen factures en reparos d'intervenció. Uh-huh. Aleshores, va ser com moltes factures.
Que potser se tindria, que és el que diu vostè, que se tindrien que haver licitat potser alguns contractes i se van fraccionar.
Se van fraccionar per a que no foren contractes que tenien que eixir per a licitació.
Sí, molt, a lo millor eren, però el tema és que un ajuntament de 4,2 milions de pressupost anual, uh-huh, en factures intervingudes per quasi la meitat del pressupost anual és molt. En aquell moment ho van considerar que això... el Partit Popular va considerar que va ficar una denúncia.
I esta és la mateixa persona.
Exacte.
Que ara en este moment...
Pel bé del poble ho vas fer i ara mateixa pel bé del poble, clar, el més cridaner és que Ciudadanos, el portaveu de Ciudadanos, presenta una moció de comissió d'investigació per a aquest tema.
La mateixa persona que va denunciar lo de les factures,
sí,
ara en este moment està governant en l'equip de María José...
María José Fatena, que té una delegació.
Que esta senyora era del Partit Popular, la va denunciar per factures fraccionades i ara en este moment María José Fatena li ha donat, que és del Partit Socialista i és l'actual alcaldessa, li ha donat un càrrec a esta senyora que la va denunciar per les factures.
Això com senten?
Mire, vostès, a mi m'ha llamat l'atenció perquè Ciudadanos va presentar una moció també en el vot en contra, va votar en contra.
La mateixa que va ficar la denúncia va votar en contra.
En contra de la moció.
La mateixa persona que va posar la denúncia va votar en contra, perquè el que vostès volien fer era una comissió d'investigació per al pago d'aquestes factures fraccionades, no?
Al voltant de lo que era la imputació de la senyora alcaldessa, portar una comissió d'investigació que va ser per part de José Luis Fabregat, el portaveu de Ciudadanos, que ho va presentar, i nosaltres ho vam creure coherent i vam votar a favor.
A més, evidentment, si n'hi ha algo que no està clar, lo normal és que se crea una comissió d'investigació.
Sí.
També vostès, perquè això sí que ja m'ha llamat l'atenció, per exemple, vostès dos, quan es porten en compromís sent regidors en Torreblanca?
Esta legislatura.
La legislatura és la primera.
Vale. Pues, se presenta una moció antitransfugisme que lògicament l'equip de govern vota en contra. És que ja no es quedava més remei que presentar una moció antitransfugisme per als antecedents que tenien al seu govern, no?
Ho vien vindre.
De totes maneres, el que se va votar en contra és l'urgència.
Sí, bé, se va votar l'urgència, però és que nosaltres ho creiem urgent per tot el que estava passant.
Claro,
i també per el que mos havia passat.
Nosaltres ja ho viem, perquè era molt estrany, que és el que estem comentant tot el rato, que la senyora Fernando, uh-huh, Ferrando, que l'havíem denunciat a l'alcaldessa i que si veiem els plenos, si veiem les actes dels plenos anteriors, se portaven a matar en els plenaris, que tot votava sempre el mateix que votava l'equip de govern. Aleshores,
o s'abstenien, era un xoc així estrany. Que...
Nosaltres el que volíem posar les taules damunt la taula i dir, escolteu, juguem tots al mateix joc,
juguem
a les mateixes, a les regles que pertoquen.
Almenys situem-nos, perquè si som 13 regidors, anem a veure, situem-nos. Perquè, clar, jo el primer que els ha preguntat a vostès quan han entrat ha sigut... I de quins partits són, perquè és que al final en Torreblanca no se sabrà ben bé de quin partit és cada un. En són 13 i vostès m'han dit que hi ha 3 de Compromís, 2 d'ells són vostès, 4 del Partit Socialista, 3 del Partit Popular, 2 de Ciudadanos i 1 de Torreblanca Decide.
Exactament.
Però hi ha el mateix que vostès m'estan dient en este moment?
En quin sentit?
Anem a veure. Si 2 ja se n'han passat del Partit Popular al Partit Socialista...
A veure, el tema és que els números, quan van ser les eleccions, tot el poble pensava 4 més 3, 7, que és la majoria.
Sí, per exemple, pues és com un govern, com estan en Diputació, bueno, en el Botànic és perquè li faltaria un de Unides Podem, però allà no en tenen a ningú.
No.
Però, bueno, en este cas l'aliança seria...
Vull dir-te que ho havia tot el món molt evident, que anava a ser un pacte progressista d'esquerres entre PSOE i Compromís.
Que vostès pactarien en María José Fatena.
Ho havia tot el món molt clar, nosaltres vam portar a terme les negociacions i tal, al final se va truncar per el tema golf, simplement perquè nosaltres vam demanar...
Una altra vegada mos és el tema golf?
Sí.
I què va passar? Què va ocórrer?
Pues molt simple, és que vam ficar els programes en comú, tot anava molt bé i al final, quan parlem del tema golf, simplement els vam dir el secretari, que va molt bé, el secretari, ara te contaré una altra cosa, el secretari va fer un informe quan tot lo de les bases i n'hi havia uns punts d'il·legalitat. Ell, concretament, va acabar l'informe dient que no s'ajustava a dret.
El secretari de l'Ajuntament.
De l'Ajuntament, l'exsecretari.
Clar, perquè després vostè va parlar de que n'hi ha una secretària que no estava al dia que se van reunir.
És la secretària accidental, sí. Aleshores, nosaltres vam dir estos punts que ha dit el secretari, que no estan...
Que no s'atenen a
dret. No estan clars.
Posa
en duda, diguem. El secretari ho posa en duda, la seva legalitat.
Clar, doncs anem a demanar els informes pertinents a conselleria per a estar tots tranquils. I es van negar.
I l'alcaldessa diu, parem... que no, que del tema del golf...
La va dir, això està tot molt bé i firmar no anem a firmar i vos teniu que creure les nostres paraules, i vam dir, les paraules se les emporta el vent. No, així no anem, no van voler firmar i ahí és on se va acabar.
I trenquen les negociacions,
li vam dir, sempre per acords puntuals, no dubtes en cridamos. Que la porta està oberta, però aleshores es convence, n'hi ha a vegades partits que no saben comportar-se, com dir, no saben, si no tenen la majoria no tenen ni setalant, no? I setaran negociador,
bueno,
de diàleg.
Cal dir que en el seu partit hi han 3 partits, des d'un partit evidentment, lògicament vostès sí que tenen capacitat de diàleg i han d'entendre
no
que tot el món no en té, eh? És dir, entonces vostès apelen a que, bueno, a continuar dialogant, ells diuen que no, i si parlem d'aixòs interessos d'eixe pai, com a que tot el món és de Torreblanca, perquè tots estos regidors viuen a Torreblanca, podem pensar que els regidors que estan a favor del pai o quizá les seues famílies poden tindre possibles interessos en eixe pai?
Per què no?
A mi m'agradaria ser, diguem, més romàntic i m'agradaria dir que el país està defensant a ultrança perquè és l'únic que té Torreblanca i si no és el golf, pues Torreblanca continuarà en les posicions més baixes de la província. Però no és així, Torreblanca té moltes més coses que el país de golf. Aleshores, oblidar totes les altres coses que té Torreblanca per dedicar-se sols al pai del golf.
A un macroprojecte que avui en dia no tenim la certesa.
De 57 milions d'euros.
I este pai, qui el posa, quin partit el posa en marxa?
Tots, o sigui, l'han portat tots. El que passa és que, clar, un pai, que un projecte que porta 20 anys en dansa...
Això és el que jo volia dir. Quan se va iniciar?
És molt paregut al de Burriana. Són cosins germans. Cosins germans.
O sigui, que quan era dretant, govern, sí, darrer govern,
Clar, i era l'esperança del poble, però nosaltres el que diem és, després de 20 anys, tot ha canviat.
Sí.
Han patit la crisi de la bombolla. De fet, ara mateixa, inclús és el que diem l'altre dia, és que creiem que no s'ajusta a lo millor al context social ni econòmic ni tampoc ambiental, perquè és que estem bé en el que ha passat amb,
sí, bueno, les necessitats de la gent, pues, han canviat, evidentment.
I hi ha tres edificis avui dia a Torre Nostra, pràcticament a primera línia de platja, que estan els esquelets.
Vull
dir, si hi hauria constructores interessades en construir en Torreblanca, i els esquelets estan a preu de saldo.
O podríem buscar inversors per a fer hotels, perquè és el que més mos falta a Torre Nostra. Però bé, el que diem nosaltres és que no mos juguem a una carta.
I se encabotament de continuar en ese país?
Bueno, nosaltres, com tenim un ventall molt ampli de possibilitats per a ficar el poble en marxa, no ens centrem en això. Nosaltres, interessos, podríem tindre una finca, perquè no, són finques del poble i podríem tindre. Jo no en tinc, i Miquel crec que tampoc.
No, jo tampoc.
Però sí que hi ha interessos.
No
hi ha tingut
curiositat per saber de qui són aquestes finques?
Sí.
Això se sap tot.
Se sap tot, qui són aquestes finques. Mira, nosaltres vam presentar la setmana passada una moció sobre el Campàs, no sé si ho sap, fa dues setmanes. Una casa d'estil gòtic, molt antiga i tal. Urgència, per què? Perquè és molt necessari conservar-la i perquè la Borrasca Glòria l'havia afectat. I vam dir, el ple és la setmana que ve, aprofitem i per urgència, i ho vam portar a la comissió i vam dir, ho portem per urgència, perquè no han tingut
temps. A més, l'han criticat molt per això, eh?
Sí. Aleshores, va ser molt cridaner perquè la portavoz del PP, la senyora Ferrando, ja per a donar el recolzament a l'equip de govern, va votar que no, dient que era molt més important que la senyora Mònica Oltra retirara les declaracions sobre que havia fet sobre les infraestructures, sobre la necessitat de recuperar les infraestructures, de reconstruir les infraestructures de la costa per el tema del canvi climàtic, i nosaltres ens vam quedar i vam dir, però això que bé, si estem parlant d'un bé de rellevància.
Que no lliguen, no?
Sí, claro, i ja estic defendent lo indefendible i tinc que dir això. Vull dir-te, és que ahir n'hi ha molts interessos. I sa casa és de la Sareb. La Sareb té més importància avui en dia que un bé de rellevància local. I n'hi ha moltes coses rares entorn a lo del Pai del Golf, perquè ara mateix, la setmana passada, vinga notícies sobre el golf que no dien res, perquè no estan dient res, i en un requadret veus que n'hi ha una notícia, això sí que era rellevant, perquè dia que l'exsecretari havia denunciat a la regidora Villanueva per injuries i calúmnies. Això sí que és important. Ahí sí que mos està dient que n'hi ha un possible maltracte cap a un treballador.
Però, mire, la gent que està sentint-la, els nostres oients, mos han posat a parlar de reconstruir el mas este que vostè dia, que és important i que és una cosa, és un bé, és un patrimoni.
Exacte.
Però mos hem quedat en allò de, sí que se sap de qui són aquestes finques del PAI.
Sí.
A més, quan este PAI se planteja, suposa que van hi haure persones que, com sabien que el PAI anava a fer-se, va comprar. Aquestes persones voldran tindre rentabilitzades la seva inversió, no és així, no?
Jo ja no sé si passa el tema per... ells són conscients, inclús la Sareb, que és la sòcia majoritària d'aquests terrenys, de que avui en dia no poden... Això avui en dia no poden construir, oi, és així. És que qui va fer un desembolsament de 60 milions?
Que la Sareb està ben recolzada i este no me preocupa. Me preocupa l'altra part...
El menudet, els propietaris xicotets...
Són pocs?
Són el 40%. Crec que
un 40%.
Un 40% dels terrenos pertanyen a... Sí que és veritat que, almenys personalment sí que m'ho han transmitit, que s'han sentit poc recolzats per part de l'Ajuntament. Perquè realment és el mateix que quan tens el 49% d'un patrimoni d'una empresa, la teva opinió s'escolta però no té ninguna validesa.
No, la
aleshores és això. Vull dir, jo crec que l'Ajuntament s'ha centrat més en recolzar i apoyar a la Sareb, que és el soci majoritari o el propietari majoritari.
Bueno, el que podrà portar-lo endavant en cas de que ho portaren. Uh-huh. En la campanya política municipal, quin partit ho portava en el seu, en les seues propostes?
Tots menys nosaltres.
Pues entonces...
No, no, si realment les coses n'hi ha que dir-les clares. No, nosaltres
lo que,
ara
lo
mateix...
El que me referisgues en molts dels votants... que es van votar tant al Partit Popular com al Partit Socialista com a Torreblanca Decide,
sí,
sabien que o almenys alguns dels votants d'ells era perquè defendrien els interessos que tenien al PAI. I per lo tant...
I perquè s'ha jugat molt en el tema del golf en la gent. S'ha jugat moltíssim. Cada legislatura és ja va, això ja va. Però sempre és dos mesos antes de les eleccions.
S'han promès càrrecs dins del golf, suposo, no?
Bueno, no sé si algun és el que replega les pilotes o que... el que portes palos, però sí, sempre n'hi ha hagut promeses, clar que sí. Clar que sí, pues empreses, per què no dir-ho? A lo millor sempre... Jo no ho sé, a mi no m'ho han dit, ni he sentit a ningú que ho diga, però no costa dir... Xat, tu tranquil que te fartaràs de treballar ahí, jo què sé.
És dir, clar,
s'ha jugat molt en la gent.
Entenguen que, evidentment, la gent... Que...
S'ha jugat no, en la il·lusió.
Que... Perquè, clar, n'hi haurà gent que se'n va a Torreblanca a passar les vacacions o per a disfrutar de la mar, però, clar, la gent que viu a Torreblanca... Esta ja no ho considera un futur per a ells.
S'ha venut, i, perdona, Miquel, és que n'hi havia una entrevista que li van fer a l'alcaldessa... Ara m'acaba de recordar...
A l'actual alcaldessa?
A l'actual, sí, a l'actual. Alcaldessa no n'hem tingut una. Aleshores, és...
Sempre ha sigut...
O sigui, alcaldes més, però,
ah, vale,
alcaldessa...
Però alcaldessa ha sigut
dona...
Maria José Fatena.
Exactament, de la passada legislatura. I en esa entrevista, i no sé si la vas veure, però molt curiós perquè... Sí, sí, per casos era molt bo al poble, perquè... Sí. Portarà treball,
sí,
per
cambrers,
a cambrers i netejadores.
I netejadores, sí.
I jo me pregunte, i per què no directores d'hotel? Per què no persones del poble que puguen obrir una empresa de, no sé, de
marketing?
I de turisme i de guies i, no sé, netejador, que jo sigo netejadora i també cambrera i no passa res. Però...
Què va?
M'entens? No
que
és
va, que
el...
s'adquirís una sabidoria?
Totalment.
Jo li puc dir a vostè que tu és cambrers i les cambreres saben el que se parla en totes les reunions.
Sí, sí, sí.
Cambrera i netejadora i no se'm cauen les anells, però no és... O sigui, el futur que dic per la gent jove del meu poble, que puguen estar sempre al servei,
sí,
d'algú.
Sí, que hi haguera això també, però que hi hagueren puestos de responsabilitat o que...
Exactament.
O que adquiriren... foren emprenedors... També,
sí, sí,
per aquest,
sí,
pai, que també estaria molt bé.
Però, clar, la mala sort que tenim és que el poble està molt mal. Les taxes de paro de Torreblanca són molt altes. Aleshores, t'agarres a un ferro calent. Vite, jo crec que també s'ha jugat molt en això.
En la il·lusió.
Vite, si seria un poble que en la taxa de paro no siguera molt baixeta, uh-huh, pues la gent a millor diria... pues a més de golf, pues fem altres coses molt més profitoses pel poble, perquè és que en el golf...
Sí, però sap el que passa? Que els ciutadans vivim tots els dies i ens preocupem de les nostres coses. El que esperem és que els dirigents polítics ens donen opcions en les que nosaltres, com tenim tot el temps ocupat, no podem pensar. Per tant, si en Torreblanca se'ls ha venut durant 20 anys que el PAI era el seu futur...
Mm.
Sí, 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 nosaltres ho tenim clar i nosaltres ho hem dit moltes vegades. Nosaltres està clar que el golf no és la nostra...
El nostre projecte estrella no era, però perquè no veiem informes de viabilitat o no tenim la certesa
que
de
que les coses han canviat.
Que han canviat molt, aleshores, per exemple, Miquel va explicar molt bé el tema del polígon industrial... aprofitant el desmantellament que estan fent nosaltres estem molt a propet de Vilanova, de l'aeroport, del desmantellament d'avions que estan duent a terme, pues a aprofitar-ho i tenir un almacén logístic en un polígon industrial. Això ho veiem molt més realista que el tema del golf, perquè veiem que aquest tren possiblement ja hagi passat i lo del desmantellament d'avions és ja. i era molt realista pel nostre poble i immediat. Però a lo millor allí no n'hi ha interessos.
Nombrar un altre director per l'aeroport i tot això, pues no estaria mal, Miquel.
La qüestió és lo que volia dir és això, vull dir, que a pesar de que no és la nostra projecte estrella, està clar que el poble ha votat majoritàriament a favor del golf perquè tots els altres contrats. Vull dir, nosaltres realment a dia d'avui no ens oposem al golf. Si el poble vol que el golf se faci, el golf se farà. Això sí, en totes les garanties de que després no siguem escaldats. Vull dir, si hi ha un secretari que avui en dia és la màxima figura legal d'un ajuntament, diu que té dubtes legals, preguntem-lo, i si no hi ha res, i si està tot correcte, tirem-lo endavant, que nosaltres ens ficarem endavant de la marabunda a fer el camp de gol. Però mentre no estiguin les coses clares i les coses estiguin baix foscor, nosaltres no podem apujar.
I sobretot no quedar-se encallats en un projecte i mirar projectes nous, per exemple, com el de l'aeroport.
I deixar passar tota la resta. És que mentre estem pensant en el golf no tenim hotels, no tenim indústria, és que no estem deixant
morir... Infraestructura siquiera perquè no hi ha
res,
els turistes.
Ni deixar morir l'agricultura i a veure, Torreblanca és un poble xicotet però no un poble viu.
Suposo que aposten per el moment actual. Exactament. Que se faci realitat del moment actual.
És que el conseller Climent ho va dir quan va venir a Torreblanca, diu, és que teniu esteu a un puesto ideal per
estem
a fer...
Estem al rovellet de l'ou.
Per fer un polígono industrial, és que
totes
esteu... Totes les comunicacions.
Feia molt de temps que no sentia jo lo del rovell de l'ou, que bonico. Quan hi ha un ou en dos rovells, que bonico, eh?
Home, pues sí.
Bueno, pues en este moment, Miquel i Míriam tenen un govern socialista en dos regidors trànsfugues del Partit Popular que se n'han anat al Partit Socialista, con lo qual ja tenen majoria, i bueno, i 3 anys i quasi mig per davant, no?
Uh-huh.
I en la possibilitat, bueno, ja no eixiran més trànsfugues perquè no se necessiten, no?
No.
Ara ja ho tenen bé.
O sigui, com ara no pensen que la unió que han fet durarà, pensen que ells tindran algun... Bueno, jo és que no es veuen, bueno, vostès no es veuen, però com a que Míriam se li ha unflat els mofletes i ha dit, com me callo. Pensen que este amor durarà o...?
És que no n'hi ha amor.
N'hi ha interès, no?
És que per l'interès sí. De qui era Andrés. És que...
Val, mentre els interessos dos durarà, no?
Sí.
Sí.
Jo crec que tinguem, i això és una opinió molt personal, jo penso que hi haurà més sorpreses.
Sí?
Jo penso que conforme a això...
Espero que no sigues tu, eh?
No. No, però vull dir, entre... Jo crec que no s'ha acabat de... Diguem,
de configurar
entorn a això, vull dir que ara està això en plena ebullició, les notícies estan en plena pàgina de notícies... Doncs pues jo penso que quan això se calme un poc, que se calmarà tard o pront, se calmarà, penso que hi haurà més sorpreses. Però és una opinió molt personal.
Quan tenen el pròxim pleno?
A finals de febrer, no me'n recordo en què cau.
L'últim dijous.
És l'últim dijous.
El pròxim pleno es tornarà a veure les cares, veuran els sentats, veuran que se canvien les cadires, han hagut canvi de cadires i de més.
Se suposa. No se sap perquè es depèn si finalment, que és cosa que no sabem, si el Partit Popular els expulsa definitivament, sí que Déu n'hi haurà. Per què passarien al grup de no escrits?
Pues Miquel i Míriam, i jo els convido que quan siga el pròxim pleno que vinguin i mos conten què ha passat al pròxim pleno.
Pues moltíssimes gràcies. La veritat que han fet un poc de risc, mos han ris, però la veritat és que riure per no plorar, perquè és una situació molt trista.
Per vostè és una situació, evidentment ho estan vivint, i això vamos, és terrible, no? Perquè que les coses siguin així d'enrevesades, que al final no saps ben bé per en quin camí has d'eixir. Però per la gent que ho sent, és que és còmic, de veritat.
Sí, sí, ho és.
Sí, però és així.
Ho és, però el problema és que ho està pagant tot el poble. I Torreblanca, any a any...
No s'ho mereix.
I any a any no està millor i no s'ho mereix. Perquè Torreblanca se mereix moltes més coses.
És que no pensen en l'electorat, no pensen, fins i tot no pensen en la gent que ha treballat per a que ells, els regidors, puguen estar on estan, perquè nosaltres no som tres, però quanta gent ha treballat per
moltíssima.
A que nosaltres tres estiguem on estem? No se pot defraudar a la gent així. Jo ho veig així, nosaltres, però després a vegades t'oblides i fas i sos tejemanejes.
Pues Miquel Giner. Miquel Giner, Míriam Vanella, moltes gràcies i bon dia. Gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
4 minuts passen de les 2 temps ja per a l'actualitat esportiva amb Javi Mata i el seu equip. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passen molt bona vesprada. Adeu.